Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Ràdio Vila-real et desitja bon Nadal.
La teua opinió ens importa. Segueix-nos en xarxes socials i comenta amb nosaltres. Ràdio Vila-real en Facebook, Instagram i Twitter.
Futbol a Ràdio Vila-real, diumenge a partir de la 1:30 de la vesprada, Real Societat Villarreal. Retransmissió del partit i tots els protagonistes al finalitzar l'encontre.
Antics plens de força i d'il·lusió, l'afició està calfant, animant el campió.
Partit patrocinat per Alobagen, Agromaestrat, Automoción Cano, Azares, Big Matter Arbo, Caixa Rural Vila-real, Canem, Canós Impressors, Clínica Dental Llopis Díaz, Conquistando Escalones, Cristalería Brock, Daswell Auto, Doctor Rojo Estética y Anti-Envejecimiento, Extincas, Grúas Tomás, Hotel Sercotel, Plana Park, La Cooperativa, Marzá, Malco Renta Car, McDonald's, Multiópticas, Óptica Vila-real, Pizzería Cristal, Pizzería Luquiola, Real Export, Serigrafías Libra, Serteca, Servilim, Talleres Agripesa, Tecno Vila-real y Tot Descans. Ràdio Vila-real amb el Villarreal Club de Futbol. I don't care when I'm with my baby, yeah. All the bad things disappear. You're making me feel that maybe I am somebody. I can deal with the bad nights when I'm with my baby, yeah. 'Cause I don't care as long as you just hold me near. You can take me anywhere. You're making me feel like I'm loved by somebody. I can deal with the bad nights when I'm with my baby, yeah. We at a party we don't wanna be at. Turn it up, but we can't hear ourselves. Speechless, I'd rather kiss a mic back. But all these people all around are crippled with anxiety. But I'm told it's where I'm supposed to be. You know what? It's kinda crazy 'cause I really don't mind when you make it better like that. Don't think we fit in. I don't care when I'm with my baby, yeah. All the bad things disappear. You're making me feel like maybe I am somebody. I can deal with the bad nights when I'm with my baby, yeah. Oh yeah, yeah, yeah. 'Cause I don't care. Molt bon dia, salutacions, una jornada més i estem així a la 92.2 de la freqüència modulada. 12:03 minuts. Arrenquem aquests protagonistes especial perquè, vulguis que no, el fet que siga l'últim abans de l'arribada dels Reis, pues fa que n'hi hagi més il·lusió, no? Que el poble pues, està ja manint per a que vinguin els Reis, ja van vindre els missatgers, però ara falta pues, la gent important. I anem a parlar d'això, no? Tenim una protagonista, que ja la vam tindre fa uns dies, però ara la saludem en primer lloc, Susana Pérez, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
I també doncs, la protagonista especial, la que tenim, Neleta Usó, molt bon dia, Neleta.
Bon dia.
Bon any.
Igual, gràcies.
Vale, pues igualment, i gràcies i tot. Va anar bé l'entrada de l'any?
Sí.
Sí? Raïm?
No, Taronja.
Taronja, veus, ella de la terra.
Hombre, i tant que sí. Avui toca Reixos, no?
Sí, toca parlar.
Sí.
Bueno,
Tu eres més de Reis o Papa Noel?
De Reis. De Reis.
I dins dels Reis, quin dels tres?
Baltasar.
Baltasar. Molt bé. Què li has demanat a Baltasar?
Pues, moltes coses.
A veure, quines són aquestes coses?
M'he demanat una motxilla en dos estutxes, com una cadeneta, en la N, la meva inicial, un nino de que te come slime.
Això què és slime? Jo no sé què és. A mi me parles d'estes modernos que a mi se m'escapa.
Pues el slime és...
Ui, que Susana sí que està actualitzada.
Sí, sí, és com un... És com, un
com una pasta.
Que és com si fos un gel, però dur.
Ah, això,
que pots...
fino, però és com si fos un moc.
I les tires. I les tires.
Molt bé, molt bé.
Sí. Isa era, és com un moc, això és cert. És així.
Sí.
O sigui que ho has...
Pringós, no?
Sí.
Sí.
I què més? Perquè segur que n'hi ha alguna més.
Sí. Una cosa que és com un xupa-xup, que tu l'obris i dins té com moltes cosetes que fa amb una auroreta i això. Després també m'he demanat com una caca que dins tu l'obris i té sorpreses i slime. I...
Ui,
ja
i...
està, no bueno. Sé, no me'n recorde de més, eh?
No.
No te'n recordes, però potser que n'hi hagi més.
Sí.
Sí. I t'has portat bé per a que vinga tot, el rei carrer.
Bueno, regular.
Ui, mare, regular. Almenys eres sincera, que també s'ha de reconèixer, que si no s'ha portat del tot bé.
Però, a veure, Neleta, tu estàs així per explicar-nos qui són els que te portaran els regalets, no?
Sí.
A veure què saps.
A veure.
Sí.
Que hi havia una vegada fa molts anys, hi havia tres reisos, que ells llegien les estrelles. Una vegada van veure una estrella que brillava més que les demés. Un rei era europeu i era Melchor. Tenia una barba llarga i molt blanca que era tan llarga com la seva sabidoria. Va veure l'estrella i la va decidir seguir. Després, Gaspar, el rei asiàtic, també veia, llegia les estrelles i va veure l'estrella que brillava més que les demés i la va seguir. I per últim, el rei africà, que era Baltasar, també la va veure i també la va seguir. Ells pues, van emprendre un viatge per separat, fins que en aquest viatge va arribar un punt que es van trobar. Se ficaren a parlar i els tres veien que tenien moltes coses en comú. Pues ells estudiaven les estrelles, buscaven la nova estrella que brillava més que les demés, així que van llegar a una conclusió, que l'estrella es portaria al naixement d'un nou rei.
Que bonico.
Un nou rei necessitava regals dignes de... pues de ser un rei, ¿no? Melchor li va portar or, Gaspar incienso i Baltasar mirra, els millors regals de l'època. Els tres reis mags arribaren a Betlem. Allí es va posar la estrella sobre el portal de Belén i estava el bebé, que era Jesús, la mare, que era Maria, i el pare, que era José. Als seus peus, als peus del xiquet, deixaren els regals i Jesús es va ficar tan content que li va donar als tres reisos el do de tindre la vida eterna i la facultat de poder portar regals cada una vegada l'any a tots els xiquets del món. I ja està, no sé més.
Però és que mos l'has explicat també, eh?
Clar, ja saps molt més que molta gent segur i que mos has descobert alguna cosa.
Que bonico, què te pareix de història tu?
Mònica, algunes coses les sabia del col·le que m'ho han explicat, però algunes altres no.
Com què? Que no sabies, que has descobert, no? Perquè has fet una investigació, hem de dir als oients, perquè no ho veuen, que Nereta ve en una fulla i tota preparada en color subratllat per a saber lo que és important, lo que no, i anotacions.
Sí.
Què has descobert?
Pues que eren d'Europa, d'Àsia i d'Àfrica, això no ho sabia.
Que cadascú representava un continent.
Sí. Després, les demés coses sí que ho sabia, però... que es van trobar durant el viatge, no? Jo pensava que ja estaven junts, no sé.
Van tindre un punt de trobada i es van veure que ells entre els tres tenien moltes coses en comú.
Sí.
Coses que després van ser bones per a la humanitat.
Sí.
És un bon punt de partida. És una aproximació, que era el que deia Seila, entre els tres continents per a poder oferir regals a tots els xiquets. I a tu què te porten els regals, per de matí o per la vespre?
Per matí.
Perdó, per la nit o per el matí?
A veure, a mi me's porten per la nit i jo me'ls he de matí.
I els veus.
Claro.
De dia no te'ls porta el camió, en els reixos, ni
no,
res.
No, això ho veiem, però quan me n'anem. Bueno, antes que anàvem al corral de la meva abueli, però ara com anem al mas de l'abuela, pues ja mos es dicen tots penxaets en la figuera.
Que xulo, no?
I arribeu bé a agafar-os?
Bueno, primer es estirem fins que se solten i després es obrim.
Molt bé.
Bon dia, Txelo.
Bon dia.
Que la tenia mal control.
Tu
també les demana coses als Reixos?
La veritat és que no, no he demanat res.
Pues entonces no te portaran res.
Bueno.
Claro.
Perquè el que s'ha de fer és escriure la carta, no?
Sí. Tu vas anar al missatger el dia 26?
Sí, jo vaig anar a la carta dels Antonians, en el Setxell, i allí la vaig deixar en tota la meva família.
Veus? I Txelo no la va deixar, la carta?
No, jo estava treballant ese dia i no la vaig deixar.
No va poder ser, va poder ser.
Bueno, i tu de quin rei eres, Txelo?
D'estrès. Jo sóc d'estrès.
O sigui que...
Jo és que tampoc tinc cap preferència. No?
Jo sí.
Ai, ja està, pues, cadascú no passa res.
Tu de quin eres, Nele, tantes m'ho has dit, estava un poc distreta.
No? De Baltasar. Sí.
Ah, vale, jo de Melchor. Jo de, o sigui que jo sí tinc preferència i la tua preferència on te ve, qui és de la tua família de Melchor?
Ningú.
No hi ton pare, ni ta mare, els teus cosins? O sigui que te'l vas triar tu perquè era el que més te va agradar?
No, a veure... els meus cosins i jo sempre ha vingut Baltasar, però els pares i això han tingut uns altres, jo què sé.
O sigui, però els vosaltres dos, els dos heu elegit...
A Baltasar.
Els dos?
Sí.
I per què? Què te va llamar l'atenció d'ell?
La seva pell.
Ah.
Perquè és diferent.
Sí. Això m'agrada. Ah,
però i el Tirorit el saps?
Sí.
Pues haurem de cantar-lo,
Home, mos vas cantar. Mira, un gol en ara estan cantant. Si ara no mos cantaràs el Tirori, que jo me'n recordo que mos vas cantar
però
el gol.
És que tinc la veu mal.
No, no, pues el cantem en silenci, però nosaltres i per baix, tu sents la sintonia que està cantant la cançoneta per baix? Per a mi.
Tirori, Tirori, senyor rei, estic ací. Palla i garrofes, tot pel seu rossí. Casques i avellanes, tot per a mi.
Pues molt bé, si no ve, faltarà fer-se malbé la gola.
Has vist? Bueno, i de tots els Nadals, és esta la festa que més t'agrada?
Sí, bueno, perquè me porten regals i perquè és un dia que també estic en la meva penya, en la meva família i pues passe dos dies molt emocionants per la nit i pel matí i m'agrada molt.
Però diuen que igual n'hi ha poc de temps per a jugar, perquè clar, si el dia el 6 és quan estàs obrint-los, el 6 ja tornes a classe,
claro.
Això és una llàstima.
Tenien que deixar un dia i ja està, per jugar, perquè
clar,
si no...
Més, és que si no, clar, el regal ahí no lluís.
Claro.
Però com el Papa Noel també els deixa regalets, que sé que a tu te'n va deixar, que mos ho vas dir, doncs has tingut temps de jugar en ells, no?
He tingut temps, però... És que Papa Noel me porta més poquets i jo i que Reis és que me porten més.
Ai, claro, xica lista.
Haurem de canviar els dies de Nadal, no? I fer-lo més llarg.
Sí.
I als camells li dices algo per a que agafen força i als Reis?
Pa i garrofes.
I als Reis?
No.
Als Reis no?
No.
Pobrets, un got d'aigua que s'hidraten.
Unes galletes, també diuen.
No, perquè ells estan damunt del camelló i de la feina la fan el camelló.
El que treballa, treballa, és l'animalet. Escolta, també de veres. Ese raonament no l'havia tingut.
I en ta casa no deixeu ni una finestreta ni res per a que puguen entrar? La porta...
Sí. El balcó no el deixem obert, no, però ells l'obrin.
Però com l'obrin?
No sé, són mags.
Claro, és la màgia, no?
Claro.
I no deixa ningú rastro ni han forçat la porta ni res. Des luego són màgics de veres, eh?
És que deixen, pues, els regals i la com la cortina tot en volant-se.
Ah.
Ah, perquè deixen, o sigui, quan se'n van sí que...
Se queda la finestra oberta, no?
Claro, no la tanquin perquè entre el fred.
I tu t'has quedat alguna nit pendent a veure si...
Si
notaves algun ruïdo?
A veure, el ruïdo sí que he sentit, però no, com que me traguen el regal, lo de més, da igual.
Com ho facen, dona igual, no?
Tu has dit jo, callaeta, és que clar, si te veuen, és possible que no entren.
Claro, entonces ja ho saps i entonces no te donaran regals.
I els teus amiguetes, els teus cosins o algú, ningú ha vist res? Ningú s'ha donat de que entraven o que tiraven algo?
No. Lo que sempre, casi sempre veiem és a Papa Noel, però als Reis no.
O sigui, a Papa Noel sí que l'heu arribat a descobrir?
Una vegada sí, que se li va caure com un regalet.
Sí.
Pues se va morir.
Ah, vau sentir un ruido? Sí. Vale, i els reixos no el sentiu?
No, és que reixos... És que reixos són magos, Papa Noel, no?
Ai, és veritat, clar, no és que no havíem caigut. És veritat, és veritat. A més, com està més gros Papa Noel, pues claro, com allò de que no té estat tan àgil. Però els reixos estan més àgils i,
claro,
fan menys ruido, no?
L'experiència fa mestres.
I durant el dia de reixos, quan te'ls porten, tu eres d'aquelles que se'ls posa tots juntets i que els admira un rato, que va col·leccionant-los davant i si fa un escaparate?
No.
No.
Els obric i es comença a jugar en ells. I ja està.
Perquè jo sé de xiquets que se posen tot a un costat com a que van admirant-los, eh? I després els fan fotos o compartixen amb els amics, allò de...
Però és que no tenim temps després de patxugar perquè el dia següent anem al col·le, entonces claro, no n'hi ha temps.
És que està mal, entonces, mal ficat el calendari.
Clar, entonces tu que t'esposes en filereta i vas donant-li temps a cada un per poder jugar i jugar en tots?
No, és no, obrir tots i juguen tots.
No tens cronometres. Ara en este, ara en l'altre, no.
No.
Van conforme venen.
Sí.
Compartis ese dia en el teu cosí?
En els meus cosins, sí.
Sí? Compartis els joguets i ells els compartixen en tu?
Sí. Sempre per provar-los o per veure què s'ha demanat cada un. Aunque la carta la tirem tots junts, però després, si no t'has portat bé, no saben lo que te porten o lo que no te porten.
I Carbó t'han portat alguna
això?
Vegada?
Això sí. Anava jo.
Sí.
Ai, pues em guanyo igual cau, perquè si t'has portat reguleres, no ho sé.
Però
si no...
Carbó dolcet, que se podia menjar.
És que si no, almenys tenen una miqueta de cura. Clar, si no,
Carbó li portaran a Txelo.
Bueno.
Claro, no has escrit la carta, te portaran a veure, Neleta, diliu.
Igual arriba encara la carta, encara.
Claro, o la pots escriure o dila perquè descenden.
Ah, clar, clar, clar.
El dia que se fiquen un WhatsApp els Reis, això ja
serà lo más.
Serà lo más.
Però si ho dius, mira, Txelo, escolta Neleta.
Sí.
A veure com ho té que dir encara que siga.
Mira, tu dius ara i te senten.
Sí.
I prenen
estan
nota.
Connectats a la ràdio també i ja està.
Ah, que guai.
I prenen nota i ells ja saben el que li han de portar.
Claro.
Sí,
ves que... pensant, Txelo, ves pensant.
Val, m'ho pensaré. Pensaré el que vull demanar-los i els demanaré.
O sigui, si podem, encara que no ho digues, de viva veu, Txelo.
Clar, sí, si només de pensament.
En el pensament te connectes en ells i a nosaltres dimarts mos diràs si li ho ha portat. Tu, Feli Casaneleta, que ella els coneix molt, mos ha contat la història, no? I sap que són màgics i que ells m'ho senten.
Claro.
Però bueno, quan fem coses que no estan molt, molt allà, també ho...
També ho senten, també ho saben.
Per això tot. Igual no ho porten sempre tot, perquè
claro.
Clar, com ho saben tot, pues valoren una miqueta que s'ha fet.
Sí. I si quan, antes de vindre... A veure, anem a veure. Tu has fet algo que no està molt, molt bé i saps que venen els reixos. Com fas pa desfer això que no has fet molt bé pa que vinguin?
A veure, si tu... fas una cosa mal, lo primer que tens que fer és demanar perdó. I després, si estàs en Nadal, demanar molt, molt, moltes vegades perdó perquè Reis i Papa Noel te porten molt, molt, molt regals.
Però tu dius de que ho sents? De que de veritat, sense haver-ho fet malament? O és per complir l'expediente?
Pues és per complir l'expediente perquè...
Pues entonces no se li val, no?
Clar.
Però... Per exemple, has discutit amb una amiga i no, si hi ha que discutir... ¿Tú le demanes perdón de cor?
Bueno.
De vegades sí, de vegades no.
Si, si ha fet algo o sea, que no m'agrada, pues li hice un rato de sufrir i després...
Ah, com que recapacite de lo que ha fet.
Claro, porque entonces me'n vaig en les altres amigues i se queda... Ay, ay, i després torne.
Vale, i quan ho has fet tu, que a vegades també fem maldat i diem, bueno, ara... he fet una maldat a una amigueta meua o al meu cosí o a la meva mamà. Entonces, què fas per reconciliar-te?
Pues ahí, si és a la meva mamà, li demano perdó. Si és el meu cosí, me xive. I si és a una amiga, pues li deixo sufrir.
Vale, i a mamà li demanes perdó de cor?
Claro. Però perquè és a un mes passe. O sea,
claro,
sí.
Estar més temps en ella.
Claro.
Claro. S'ha d'estar bé. Si no estàs bé en casa, en ta mare, en ton pare, ja, maravilla.
Entonces no fan res.
I el missatger real, tu creus que quan rebo un missatge d'una xiqueta que no ha demanat perdó, porta la carta al puesto o la tira?
la, jo crec que la porta, la porta, uh-huh. I després, com després de tirar la carta n'hi ha uns 10, fins sí. que venen els reis, pues ells van mirant,
sí.
I si diu, bueno, ja se demana perdó, si seguís portant mal, pues entonces ja decidissen. Però si fas un acte malvat, uh-huh. pues te portarà una cosa menys.
O sigui, que n'hi ha un temps de reflexió. La carta la porten, la deixen a un costaet i tenen un temps, pues, uns dies, per veure si aquest xiquet va fent reflexió, no?
Sí.
I si l'acaba de fer, la carta ja va on té que anar. I si no la fa, carbó, directament.
A veure, algun regal té, perquè no podem deixar un xiquet trist en Nadal. Entonces, algun regal té, però no és, per exemple, el que volia. Ahí vol un patinet, doncs pues li portaran una pilota, no
serà el patinet gran, un, claro. un més xicotet a lo millor, no? Claro. En funció de com s'ha portat. I tu has escrit la carta al rei, Sheila?
Jo és que era escrit per un altre.
Ah, sí?
Pel xicotet, clar.
Ah, claro, és que Carles és xicotet i no pot escriure.
És que no escriu encara, aleshores mos toca demanar-li.
I com saps lo que vol?
Pues ho intuïsc.
Perquè també eres màgica, no?
Bueno, mare, les màgica mares, tampoc.
Claro, les mares... també intuïixen el que volen els bebès, són un poc màgiques.
Sí. Nosaltres que tenim una cosina, la xicotica, el que fa ella...
¿Escriu la carta?
Sí, com ja quasi parla, pues, ho diu a la seva manera, però almenys l'entenem.
L'enteneu i vosaltres ho escriviu.
Claro.
I tu has fet això?
Més o menys, sí.
Sí?
Sí.
I la teua carta també l'has tirat o no?
Jo la d'ell.
Només no... la de Carles?
Sí, jo el que li porten a d'ell ja ve.
Ah, tu dones compte. Tu te dones compte en una mare en què li porten el regal al seu fill o a la seva filla se sent satisfeta. Tu què te pareix?
Bé, però que demanen algo que no poden estar sense regals.
Bueno, si volen deixar-me algo, jo les portes obertes.
Pues dir-li com se fa, dir-li com se fa.
Pues ara, ho dius en veu alta i te sentiran.
Ala.
Vale, pues m'ho penso. És que no havia pensat res. Ara jo m'ho penso. És que m'has pillat aixina de... No ho sé, jo... mateix no sé què demanar.
No, estes xiques són... No pa, demanen
però,
res.
És que ja tenen molta feina sí, rei.
Sí, clar, dius, com, pues ja... com pa calfar-los més el cap.
Pues,
pues no, no, no. Jo he escrit una carta llarguíssima.
I què has demanat?
Pues de tot el que... Veuràs, jo m'avellixen coses pa mi, coses pel meu entorn, coses pa la meva família, i en la carta ho he posat tot.
Tot?
Sí, sí.
A veure si te guanya tu a la carta i els reis se creuen i te porten a tu els regals d'ella.
No, no.
Deixa-m'ho clar, eh?
No, perquè han posat les dos bé el nom, l'apellido i la direcció.
Vale.
Que sí?
Sí, però després ho direm igual, de pa, que me senten una altra vegada.
Que no s'obliden, eh? Que no siga, galiu.
Siga cosa que claro, que se confundisquen i no arriben a un o als altres. Uh-huh. Tu penses que els polítics li hauran demanat carta als reis? Li hauran escrit carta als reis?
A veure, a lo millor alguns solers ho hauran dit en veu alta, vull guanyar les eleccions, i entonces guanyaran.
O sigui, que els polítics penses que la carta li escriuen que volen guanyar les eleccions.
Claro, el seu desig.
Ah, ah, ah!
Clar, per això se presenten.
Claro, claro, un polític el desig... Bueno, i si ja les ha guanyades...
Pues com els reis els votaran, pues com també voten, pues diran qui guanya les eleccions.
Claro, que voten al seu partit, no?
Claro.
Fija't, pues jo no ho havia pensat això. Però tu penses que s'han portat ben guanyes polítics?
No.
No.
Carbó per a tots?
Sí.
Bueno, antes has dit que un regalet, encara que siga, no?
Un regalet?
De carbó dolç.
El carbó dolç és un claro, regal, sí. Claro.
S'han portat ulls malament o algú s'ha portat bé?
O que li regalen una corbata, però ja està bé. No res més.
I si és xica?
Pues una camiseta.
Perquè entre xiques i xics, tu què faries? Més xiques polítiques o més xics polítics?
Igual. La igualtat per a tots.
I per què els reixos magos són tres xics?
Pues perquè en aquella època pues, no estava ben vist que les dones tingueren tant de protagonisme. Entonces, pues van decidir tres xics.
Però tindríem que canviar-los el xip, no?
Ahora pueden ser dos chicos y una chica también.
Es comencem per ahí. Dos sí. chics i una chica. Sí. Després dos chiques i un chic.
O dos chics i dos chiques, perquè...
Però és que entonces ja tenim quatre reixos.
No, però així, en el paperet,
dime.
Me fica que no sabien la quantitat exacta.
Ah.
Que eren uns savis d'Orient i ja està, però tu no saps Quants eren?
És que l'altre dia ens van explicar que en principi es pensa que són tres perquè van haver tres regals. Aleshores van dir, pues, si han portat tres regals seran tres, però que podien ser dos o quatre.
Claro,
o
en un, però podien ser en un, van col·laborar dos, i els altres dos, pues, un i un.
Un i un, clar. Això no està clar.
Però com el número no el tenim clar, lo de Reisos, pues que podien ser dos xiques i dos xics.
O a lo millor ho se va perdre pel camí, no ho saps.
Bueno, però la quantitat d'anys que ja són els Reisos tres homes, ara, que te pareixiu, li donarem la volta i foren tres dones, és la mateixa quantitat d'anys que ells han sigut.
Pues, com ara està ben vist, bueno, ara està ben vist també lo de la igualtat de les dones i que apoyem molt a les dones així, entonces, pues, podríem que foren tres xiques.
Perquè, per exemple, així, estem vosaltres quatre i som
tres
xiques.
Bueno, quatre.
Tres xiques i, bueno, sí, i un adolescent.
Bueno.
I som tot dones.
Claro,
i, sin embargo, estem raonant sobre lo que vindrà el dilluns, que seran els Reisos.
Som...
Bueno, i el roscón on el passaràs?
En la meva penya, la mare del pelut. La millor penya del món.
Vale, i menjareu el tradicional roscó de Reisos?
Sí.
I què n'hi ha des del roscó? Que...
la
tradició
fava,
vostra?
La fava i el rei.
Tu eres de les que si topeta la fava, la fica al del costaet.
No, a mi no me toca la fava, jo, a mi me toca el rei. Però de vegades en quan, perquè si no, la fava...
Però el alceu i el tapeu o no? O és...
No, cada un tria i cada un com... Cada un va a la seva bola, diu, pues este segurament n'hi és que el rei, no li toca. Ai, este també n'hi haurà rei. N'hi ha tant reis pa tots que
sí,
ningú li toca.
Ah, o sigui, que n'hi ha més d'un rei dins.
No.
No, només hi ha un rei i una fava, no?
Sí, però com cada un diu on està el rei, pues no s'aclarixen.
I el que li toca al rei no paga i el que li toca la fava...
Paga.
Paga el roscó.
Claro.
Muy bien.
Això sí.
Muy
que...
Muy bien, Isa és. El que li toca la fava, automàticament, Isa persona paga esa nit el roscó.
Sí.
I vos hi teniu molt tard? No.
Bueno, no mos chitem tard perquè no volem pillar a Reisos mentre mos porten els regals, claro. Entonces mos chitem una hora normal.
Pues entonces, pense que ja li hem dit a Reisos tot el que volem.
Bueno, recorda la llista. Com havies dit per a que no se lie, recorda el que havies demanat.
Ho recorde, ho dic. Vale, ara me sentiran.
Després que ho diga Txelo també i Sheila, perquè la senquen.
Sí. Buic. Un nino de slime, una caca de slime, un xupa-xup en cosetes i... Ah, no, sí, me'n recorde. Una cosa també va fer slime que té com uns squishies i la motxilla i la cadeneta. En dos estutxes,
Pues ja dit està. Queda.
Vale, el slime este, molt bo notarem.
Neleta, dit queda, segur que a tu t'ho portaran perquè ho has escrit i ho has dit en veu alta, ho has pensat i tens i no tens ningun problema perquè quan tens alguna cosa que no has fet massa bé, has demanat perdó, segur que a tu els Reisos te venen.
Ojalà.
Moltes gràcies, Neleta.
De res.
Nosaltres fem una xicoteta pausa perquè ja tenim així els meus convidats. De seguida, Política, la 92.2.
Aquest Nadal, regala solidaritat. Aconsegueix la teua entrada per a la gala benèfica del Jove Ballet de Castelló, que tindrà lloc el 3 de gener a les 6 de la vesprada al Saló d'Actes de la Fundació Caixa Rural, a benefici de Xicaes. Venda d'entrades al Centre Social de la Fundació Caixa Rural, de 10 a 2 i de 4 a 8, perquè els xiquets amb capacitats especials s'ho mereixen.
Pero apoya bien el sofá, hija, que se te va a caer.
Papá, que no cabe, que el maletero es muy pequeño. ¿A quién se le ocurre llevar un sofá de dos plazas en un coche?
Que sí que cabe, que como no lo llevemos hoy a la villa, tu madre nos mata, que me lo lleva diciendo un año.
Pues malconízate.
¿Tienes que trasladar algún mueble? Ven a Malco y olvídate de soluciones raras. Alquila la furgoneta que mejor se acople a tus necesidades y solo por el tiempo que la necesites. Malconízate.
La fibra de Más Móvil cuesta muy poco, incluso mucho menos que animar una fiesta.
¡Conga!
Y es que la fibra de Más Móvil cuesta tan poco que es gratis para siempre contratando una línea móvil. Y además, las líneas adicionales en tu móvil a mitad de precio también para siempre.
Infórmate en Tu Móvil, tú eliges, distribuidor autorizado de Más Móvil en Avenida Francisco Tárrega 53 de Villarreal.
Más Móvil y empieza a ahorrar.
Un any més, Fundació Caixa Rural vol ajudar a desenvolupar l'activitat de les entitats socials de Vila-real. Per això obri el termini per a que les entitats presenten les sol·licituds a les subvencions de 2020. Des del 7 de gener i fins al 21 de febrer, a través de la pàgina web www.fundacióncaixarural.org.
Tras semanas de éxito en Madrid, el 11 de enero llega a Vila-real Intocables, obra de teatro basada en la famosa y premiada película e interpretada por rostros conocidos de cine y televisión. Patrocinan Fundación José Soriano Ramos y Banco Mediolanum. Entradas ya a la venta en servientradas.com y Cervecería Restaurante Nu de Vila-real. Organiza Asociación Conquistando Escalones.
¿Y tú cómo has vingut?
Yo a peu.
Yo vingut en bici.
A peu, en bici, amb el cotxe, siga com siga, reposta o fes les teues compres a la tenda taula de la cooperativa. La cooperativa ara és més accessible. Vine i descobreixo. La cooperativa Avenida Castelló 75 de Vila-real.
Servilim Vila-real. Limpieza de locales, comunidades, garajes, nueva obra, limpieza integral del hogar. Y si lo necesitas, también realizan limpieza por horas. Cuentan con personal altamente capacitado. Pide presupuesto sin compromiso. Infórmate en Servilim, calle Manuel Sánchez Warner 1 de Vila-real. O llama al 653 20 42 94.
Hola, ¿creen que soy la persona idónea para hablarte de Niro, del Kia Niro? ¿Te lo puedes creer? Lo cierto es que es un gran coche y está disponible en eléctrico, híbrido e híbrido enchufable.
Y puede ser tuyo desde 19.900 euros financiando con Banco CTLM S.A.U. antes del 31 de diciembre. Consulta condiciones en kia.com. No hay nada como un Niro.
Kia, the power to surprise.
Peset Vidal, tu servicio oficial Kia en Vila-real, calle Fueros de Valencia 1525.
Dotze i 32 minutets del migdia. Tenim representants de Compromís per Vila-real. José Pascual Sancho, bon dia.
Molt bon dia, Susana.
Santi Cortells, bon dia.
Molt bon dia.
A veure, jo els dic Compromís Vila-real de quines forces està a formar i vostès me diuen. Jo tinc així, està format per bloc, iniciativa, verds i gens de compromís, correcte?
Correcte.
És correcte.
Vale, o sigui, engloben, Compromís Vila-real engloben totes aquestes agrupacions, estos...
I ja no sol Compromís Vila-real, sinó compromís a nivell del País Valencià. Uh-huh. És correcte.
Vostès enguany han estat governant fins a maig en el Partit Socialista i a partir de maig... decidixen ja no governar el Partit Socialista.
Correcte.
Val?
Nosaltres hem estat 8 anys. Els 4 primers anys, el 2011, vam estar en coalició el quadripartit, el verdader quadripartit, que estava format per Esquerra Unida, Iniciativa, Bloc i el Partit Socialista. Uns anys que se va treballar moltíssim per part dels quatre partits, se van aplegar a acords que van fer molt bé per al nostre poble i ahir hem estat treballant. Després d'aquestes eleccions, després d'aquests quatre anys, han vingut unes altres eleccions que vam decidir, tot el col·lectiu, continuant el treball que vam fer durant quatre anys. I aquests quatre anys han sigut... Per a mi han sigut durs i crec que pels altres companys de Compromís també. Van tindre la pèrdua del company Pasqual Batalla i això mos va pegar molt fort, la veritat siga dita, no? Perquè recorde que Pasqual ha sigut tota la vida del Bloc i Compromís. Després vindre les noves eleccions i durant les quatre últims anys pues a lo millor no sé com dir-ho, per dir-ho tranquil·let. No mos hi va fer el cas, el millor que mos tenia que fer. Se prenien moltes decisions, se van pres algunes decisions, totes no, algunes decisions que no van comptar amb nosaltres per res. I això que diuen que no tenim ningún plan per a este poble, no és verídic. Perquè te contaré un cas en especial que va ser el famós cas dels carmelites del pavelló. En cap moment nosaltres estem en contra de fer el pavelló nou. En cap moment anàvem contra la contra els carmelos, una entitat molt arriesgada en Vila-real, de molt de carinyo. De fet, molta gent de Compromís dues fins allí, no cal que te diguin res més. I nosaltres el que volíem és que antes de fer-ho conforme se va fer, nosaltres vam presentar un projecte. I es diuen que no, però nosaltres vam presentar un projecte. Nosaltres vam dir que el pavelló no s'ha d'en contra ni de que se fera allí on s'ha fet actualment, sinó que nosaltres el que volíem és que se compara el terreno 2.000 metres, 3.000, 1.500 és que foren falta. Allí se ubicara el pavelló i després se fera un conveni en els carmelites en les necessitats que ells tingueren. Igual com se fa en el bàsquet, en el handball o en la gent que pega volantins, per d'una manera. I se no treballa que no mos va fer cas. I moltes cosetes que a poc a poc aniran així.
Vostè m'ha dit este cas perquè suposa que el que a vostè li va donar a entendre de que les coses ja no eren com abans.
Va haver un abans i un després, no? Gent de Compromís, tots anem en la mateixa barca, però potser n'hi ha algú que mos agrada remar d'una altra manera. I això és el que a vegades...
Però si sempre havien remat cap al mateix puesto, vostè mateixa ens deia fa un moment que en el moment en què formen aquest quadripartit, perquè era per repassar este any, però ja que vostè ho ha dit, doncs jo li ho pregunto. Si se remava tots cap al mateix puesto, en quin moment se deixa de remar? On està el punt d'inflexió on vostès entenen que ja vostès i ells no remen al mateix
Jo crec que en aquest aspecte del lloc, quan té la majoria absoluta, canvia molt. No és el mateix quan prens una decisió que tens que consensuar en els altres, en fer-la tu, tindré majoria i jo vaig a fer-ho perquè vaig a fer-ho i si te pareix bé, bé, i si no, estan bé. En algun moment...
Vostès noten que a partir de que ja no té que consensuar en vostès perquè els donen el vistiplau a les coses,
canvia
l'actitud. I vostè m'apunta que canvia l'actitud exactament de l'alcalde.
Sí, perquè mira, jo te puc explicar i els companys concejals del Partit Socialista Gran, jo te vaig a demostrar molt bé amb tots els companys dels socialistes. Han fet coses en ells. A veure, vaig a ficar-te un exemple. Quan a lo de els cotxes elèctrics que van fer la gestió dels cotxes elèctrics, doncs el departament del pati, de la mà de Paco Valverde, se va ficar en contacte amb la regidoria que jo estava, Agricultura, Medi Ambient i Canvi Climàtic, i diu, estudiem la possibilitat de que així se puguen ficar plaques. I nosaltres li vam estudiar la possibilitat. Vam estar mirant les tècniques del departament i vam aplicar un acord sense cap problema.
O sigui que vostè entén que tenia bona sintonia en el seu equip.
Que ho diguin els mateixos companys d'ell.
Pues mire, per lo que vostè està dient-me, per això li parlava d'este últim any, claro, la població de Vila-real mostrava que els sis primers mesos sí que se governa en coalició i no esperàvem la reacció del partit, del seu partit de Compromís, de que en juny anuncien que no van a fer la coalició.
No és... Va ser una molt... xerrada entre tots els companys de Compromís. No és d'una rabieta, per nosaltres n'havien de tres, i és majoria, no. Ho tenim, l'havíem ja pensat.
O sigui que no era a partir de les eleccions, sinó que durant els primers sis mesos que estaven ja en coalició, ja rondava la idea de...
Els últims anys, és el que pot dir-ho.
Els últims anys, arran del que està dient Sancho, tota aquesta dinàmica, una miqueta, suposa que arran de... entendre malament aquesta majoria absoluta. Nosaltres seguim ahir perquè nosaltres tenim projectes encetats i la nostra responsabilitat i este partit sempre ha sigut al poble un partit de treball, de treballar i que té molta experiència de govern precisament per això, perquè ha volgut treballar pel poble. Però clar, és que esta última legislatura, com ha dit Sancho, n'hi havia coses que no se consensuaven. M'ha arribat a passar companys, que no, no cal dir nom, de premsa setmanes abans saber decisions del govern. I a veure, les persones doncs xerrem i jo dic, tu ja saps el que el govern en el que jo estic va decidir dues setmanes abans de que m'ho comuniquen a mi. I un exemple és el que ha posat Sancho, i no perquè no tinguem projecte, com ja he dit, el projecte estava clar, el nostre era un pavelló tal qual el que estava, no era res en contra dels carmelites,
el projecte ni contra el Verral, per supost,
en absolut. El projecte de l'alt senyor alcalde era diferent, però com, és un bon exemple de
i quan ixen aquestes dues postures tan enfrentades, perquè a més la gent del poble tenia la sensació de que estaven completament enfrontats, no s'assenten en ningú moment per a raonar i aquest projecte que vostès portaven, i que el Partit Socialista tampoc.
Al llarg dels últims dos anys van haver tantes o tal cúmul d'històries que, clar, si nosaltres havíem aguantat ahir, tot i no, perquè, clar, quan estàs en una coalició, en una majoria absoluta, això significa que al final que té majoria absoluta pega la punya i això fa el que jo dic. Nosaltres pensàvem que no seria així, però com vam veure la dinàmica de l'últim temps, doncs vam decidir que si aquesta dinàmica havia sigut així dos anys, res ens feia pensar que canviaria d'un mes a l'altre. I així ho estem veient.
Parlant, parlant del pavelló,
sí,
vam fer un escrit a l'Ajuntament, que la nostra postura, això és el dia 28, i el dia 1...
El dia 28 de novembre del 2017, a la 1:08 minuts, en una documentació que m'he...
El dia 1 de desembre, diu que...
Bellog assegura que los ediles de la formación apoyan el acuerdo con los carmelitas pese a la crítica del colectivo.
Qui firma el escrit?
José Pascual Sancho Robert.
Concejal.
Sí, sí, portavoz adjunt de Compromís per Vilanova.
És la feina que està fent Bellog en contra nostra. Crec que és molt d'altre. Crec que algú li ha manat, no, li... algú li ha dit, o ell mateixa, ja no ho sé, perquè li fem desaparèixer. Ell se pensa que un pacte és una venda, no sé si ho dic, si ho he dit molt fort, i un pacte és intercanviar, xerrar, aplegar acords, però ell volia fer-nos desaparèixer.
I una coalició és fer-me ric
al poble.
Jo entenc que quan hi ha postures diferents o punts de vistes distints, se fa més ric el poble. Mira, ahir estava el senyor Folgado així, i jo el dia de les eleccions, que estava en directe, en el mes de maig, estava, jo tenia a Maria Gràcia Moles en directe i a Manolo Vilanova i a Juan Bellés. Manolo Vilanova i Maria Gràcia Moles parlaven de lo bé que van governar junts. I estem parlant de que era Bloc i el Partit Popular. Així en aquesta població, com nosaltres venim d'issos arrels i hem vist que d'alguna manera el que ha sigut Bloc sempre ha sigut la bisagra, sempre ha sigut la bisagra, ha sigut sempre el que una part del poble ha considerat que devia estar ahí.
Correcte, correcte, sí.
I mirar per els seus interessos. Ens va sorprendre molt la decisió que van prendre vostès. Vos apareixer a la gent del poble arriesgada, i vam tindre por per el que vostè ha dit fa un moment, perquè desapareixeren.
I
jo pense que no ja és que l'alcalde, segons vostè ha apuntat, vol que desapareguen, sinó la sensació que va tindre la gent del poble. La gent del poble estava molt habituada a que se governaren regidories molt importants del poble, que capitanejava Compromís.
Capitanejava Compromís, el duia Compromís, però així s'ha treballat molt per part de Compromís, i els beneficis se van d'un altre. Avui és una notícia...
Vostè vol dir els rèdits electorals, però en realitat la sensació que té el poble és que aquestes persones que s'elegien estaven ahí, estaven tenint cura de lo que el poble necessitava. Jo entenc el que vostè m'hi diu del rèdit polític, però jo no sé, quizà me va costar a mi personalment compartir la decisió que van prendre.
Sí, molta gent. Torno a repetir, que siguin els propis companys del Partit Socialista que se diguin com s'han portat molt dos d'ells i ells amb nosaltres.
Mire,
però el que passa és que n'hi ha una cosa.
Ells sempre m'han dit que els ha donat molta pena, que no han entès per què vostès han pres aquesta decisió. De veres, m'ho han dit, inclús quan han hi hagut algun problema com este últim del ple, per als que més ho han sentit, i m'ho ha dit en directe, sobretot Javier Serralbo, ha sigut per vostès. Però mira, això és el que sentim la gent.
Ells tenen que culpar algú altre de lo millor d'algunes cosetes que ells no fan correcte, i ens donen la culpa a nosaltres. Nosaltres, ningú del grup municipal mos pot dir que nosaltres no hem sigut leals durant els 4 anys que hem treballat amb ells.
No ho ha dit, així en esta casa no ho ha dit mai ningú.
Han treballat. El que no entenc és que la deslealtat, quina deslealtat? Digue que la deslealtat. És que ara governen són ells. Nosaltres estem a la posició per a fiscalitzar, diguem.
Mire, jo...
I per intentar... Però en cap moment ells... El problema, ja torno a repetir, no són ells. La vegada és una altra figura.
També hi ha una idea que hi ha molta gent que es pensa que des de l'oposició no es treballa pel poble. Des de l'oposició es treballa i molt pel poble. I és important, en totes les democràcies modernes, l'oposició té una funció. Fins i tot en la Constitució, l'oposició es dedica a fiscalitzar.
Mire,
i en aquesta situació nosaltres ens veiem més ahir, en l'oposició, fent oposició, perquè si tots manarem, això no seria un caos, seria un partit únic. I a vegades, com a partit, en la situació de dues majories absolutes seguides, doncs has de prendre decisions que en part són dures perquè a nosaltres ens agrada gestionar i ho hem demostrat durant molts anys, però trobem que, d'acord també amb la nostra tradició democràtica i de lluita per la democràcia i en tot el que estem observant en els nostres companys, ara el paper que podem fer bé és precisament el d'oposició. Pues, i alguns han dit que som durs en oposició, però és que nosaltres ens esforcem.
Pues mire, així tinc uns quants logros dels que vostès han portat als últims plenaris i que s'han aconseguit. Com per exemple, reclamar els 268 soterrats en el Valle de los Caídos, 14 eren vilarealencs, això ho van portar vostès i s'ha aconseguit. Llevar els símbols.
La memòria històrica o democràtica, com fos que em diu. Però això són coses que a vegades la gent m'ho comenta a nosaltres. No és que nosaltres tenim en la ment, però a vegades la gent és el que m'ho diu, ja, per què no feu això? Per què? Dieu això? Nosaltres fem cas.
Aumentar el permís de lactància, que això ha sigut algo que també pues, bueno, ha sigut una cosa molt celebrada. Coses que els tiren enrere perquè lògicament no tenen, per exemple, una cosa que els hagin tirat darrere que s'hagi sabut molt de mal durant enguany.
Doncs enguany el tema de les ONGs,
sí,
que va traure la nostra companya Maria Fajardo, no? Doncs és una miqueta d'humanitat, no? Bàsicament el que diu en la moció és que el govern no deixarà morir a la gent en la mar, aixina per resumir. I ahir el PSOE i Vox van votar junts, en contra. La resta es va abstindre. Bueno, Ciudadanos crec que va votar a favor i el PP crec que no, va votar a favor també, tots a favor, excepte Vox i el PSOE.
Lo de l'hospital, de ficar lo de la...
La maternitat, que sí. Ens van dir que havien de ficar el verb estudiar. Anem a veure. Jo he estudiat molt en esta vida, però estudiant no s'arreglen les coses. Després d'estudiar i analitzar, has de fer, no?
Sí, però en este cas vostè em va explicar que se donaven les condicions per a poder tindre-ho.
Sí, no vull entrar en profunditat en el tema, però sí, sabem nosaltres que l'hospital d'ací de la Plana, a banda de ser una referència en maternitat...
És una referència en maternitat.
Que ho sabem que no és l'hospital més important provincial, però és que nosaltres ja sabeu que el nostre tarannà de partit és que estem en contra de la ultracentralització de les coses. Vam saber que a València i a la Fe de tota la vida i després hi ha un segon hospital que van posar fa pocs mesos també per a fer la fecundació in vitro. I nosaltres vam analitzar tot el tema este de la maternitat, la fecundació in vitro, des d'un punt de vista social, no simplement de ai, com va dir algú, crec que de Podemos, que si era un capritxo ser mare, no. A veure, per què les dones i els homes endarrerissen tant la paternitat d'avui en dia? Perquè no se donen les condicions socials. I, per tant, els polítics ens hem de fer responsables de no haver donat les condicions socials per a que la gent siga pare i mare. i sabem que la natalitat està baixant i això és el que plantejaven i evidentment nosaltres defensem lo nostre, lo nostre és l'Hospital de Vila-real i per això volíem que això se fera així i ens van dir que és que s'havia d'estudiar, ens ho han dit en més d'una moció, que ficarem el verb estudiar, doncs així me puc passar la vida estudiant coses i no fent res, has de tindre
però vostès quan presenten alguna cosa en el ple presenten en un pes específic en una, en, ja van documentats com que això
home, darrere n'hi ha una documentació forta en tot el que presentem, no no mos encapritgem de coses, no?
Últim ple
l'últim ple ja va ser, jo crec, un cúmul de despropòsits. He de dir que, a veure, el got se va omplint miqueta en miqueta i al final se n'és. Vull dir que d'alguna manera això ja va ser l'escenificació de coses que ja havien passat altres vegades. Què passa? Havíem observat nosaltres, com a Compromís, que en molts plens d'estos d'urgència, que hem de remarcar, no tenim cap problema en anar d'ací 30 segons si cal a l'Ajuntament a treballar, perquè per això ens han posat els veïns ací. Això no és el problema. El problema és que este ple, per exemple, tenia un únic punt del dia. I ahir n'hi havia una sèrie de qüestions barrejades que algunes no haguen tingut problema en votar-les a favor, però les altres em semblava que o s'havien de separar en un altre punt
bueno,
o
eren per a pagar factures i per a pagar factures de l'autobús urbà i per a pagar la mitja hora restant del pàrquing.
Sí, no, però una de les factures...
No, més, molt més coses.
Bueno, això és
mira,
que
una és cosa, a veure,
que ens van apuntar a nosaltres.
Durant la setmana anterior, al dilluns 23, se va comentar que caldria fer un ple per a aprovar unes factures que tenen que pagar a l'empresa. Vale, d'acord. El company portaveu dels socialistes, Serralbo, a la una i mitja, més o menys, ens explica que allà a les 2:15 seria el plenari. Entonces, la gent que tenim de dir que és exclusiva estem a l'Ajuntament. El que no, estava treballant. Tots els companys de tots els partits que no estan de dir que és exclusiva van vindre.
Sí, perquè ell diu entonces, que prèviament va parlar amb vostès i dient-los que segurament hi hauria un pleno.
Sí, correcte. Però la gent estava treballant. La nostra companya estava treballant.
Prèviament, minuts abans del pleno. Sí,
sí no, ell havia dit que la setmana anterior ho ha
estat. Sí, correcte, correcte. Suposo. No? I mos donen una documentació. A la 1:38 mos donen una documentació. Mos quedem, nosaltres quedem amb altres companys que no estaven allí. Bé, veniu que ja van tindre que demanar permís i vindre. Vale. Mos assentem i mos dona una documentació diferent a la que teníem. En algunes coses llevaix, en algunes coses ficaix, i així que passa. I vam estar mirant que n'hi havia factures que no... Allà, això no se pot fer sense ordre del dia del ple.
I sense justificació de l'urgència. Entonces... Que en el segon ple sí que la fica, però en el primer no existia.
I ahir és on se va enfadar ell quan li van explicar el no de la...
Se van enfadar a més, molt en vostès, perquè ell considera que sent vostès persones que han estat des del govern i han vist lo difícil que és tramitar la documentació.
Però una cosa, Susana, vull subratllar que per a que s'aprove la urgència fa falta una majoria i ja està, i ells la tenien. Ells van aprovar la urgència, malgrat no estar justificada, que això és un altre tema, però ells l'haguen pogut aprovar i haver continuat fa un enfadi no respire. I el desconvoca.
Estàvem tots els consellers. Si haguera faltat un regidor, no s'haguera pogut fer el ple. Estàvem tots. Haguera pogut continuar.
I per què no continua fent el ple?
Pues que a lo millor...
No sé. Pues suposa que és part del teatre de la política, no sé.
I quan vostès diuen que no ho firmen perquè es falta la documentació, ni les comença. Que posteriorment, jo... mire, així va estar també José Chalmeta, va estar i mos va comentar que bueno, que ell no en cap moment va veure ningú mal gest ni va veure ninguna, perquè claro, després de l'editorial que vostè va traure en el Mediterrani, a on poc més que volia expressar que tenia d'una forma autoritària els va parlar i d'unes maneres que no eren massa recomanables, jo li pregunté directament i ell me diu que no, que per res, que ho va fer tot en un tono suave i que el nivell no va pujar de veu en cap moment.
Estarà a veure d'estar en persones d'aquesta manera. no te puedo de otra
manera. Vostè m'està dient que sí, va pujar. És que jo no estava.
Jo crec que va haver un moment, potser ser el caràcter d'ell, que és el que a vegades el perd. Però ell és com és, i punt.
Jo sempre he sentit que a vegades en una persona que pensa molt diferent de tu però està disposada a parlar, pots arribar a tindre més coses en comú que algú que pensa quasi com tu però no en el mínim detall s'encalla. I ell, bueno, aquell dia poc menys ens va dir que érem tots uns malfeiners perquè no volia, a veure, estàvem allí i jo l'expedient me l'havia llegit. El que passa és que, per exemple, i si hi ha allí axioma, que això està en el jutjat, no se sap encara si són culpables o no, però era un únic punt i apareixia tot barrejat i jo havíem de votar lo de axioma en lo de l'aparcament i evidentment aquestes empreses han de cobrar.
I vostès,
però que... sempre des del considerat de la persecució de innocència d'axioma, clar, i de Vicente García Nebot, clar, sempre, però és que, i després nosaltres també ho vam comentar en l'últim ple ja teníem tota la documentació que tocava. Tota.
En el primer no, en el primer no.
I en el segon ple vostès no voten en contra,
però votem a favor del ple, però votem en contra perquè una de les coses que nosaltres vam demanar en l'explicació de vot és de separar punt per punt i votar punt per punt. No se va fer per les circumstàncies i entonces hi havia coses que mos feien correcte i hi havia coses que no, però n'hi havia algunes coses que mos feien igual com el d'això que estem parlant.
I això no ve d'ara, vull dir, va haver un altre ple.
Sí, però en el moment en el que se vota en contra a l'hora de pagar factures que estan pendents, el ciutadà el que entén és que no va a cobrar el proveïdor.
Però no van votar en contra de les factures, en aquell moment van votar en contra de la urgència.
No, no està parlant del segon ple.
Ah, del segon ple.
Sí,
van votar en contra, perquè les van mesclar totes. N'hi havien coses que sí que havien votat que sí. Nosaltres però ho van valorar i van decidir, pues votem no. Però no perquè no volem que...
I entonces, vostès sap el que entenen, la gent del carrer el que entenen. Carai, totes aquestes persones que han fet aquest treball, ara se queden sense cobrar.
No. N'hi ha gent que estava des del 2018 sense cobrar. No és qüestió de que ara. Ja n'hi ha un any que no cobraven. Que nosaltres en cap moment anem en compte de les empreses, ni molt menys, faltaria més. El que passa és que les formes no són...
Sí, des del 2018 han cobrat i ara és culpa nostra tot que no cobren, home.
En aquell entorn, nosaltres estàvem governant, també podem tindre part de culpa, a veure si m'ho entenem. Tenim una certa responsabilitat que estàvem governant, aunque no siguin les nostres àrees, però estàvem junts del govern i assumim, però n'hi ha cosetes que no
sí, però fixa't, va haver un ple fa pocs mesos, ho dic perquè tot això és un cúmul de, diguem ja, de desconfiança acumulada, en el que també anem d'urgència d'un moment a l'altre, anem i el votem, perquè no és la primera vegada que ho fem. A vegades hi ha coses així que es queden com pendents, i si són factures, se fan un moment, i realment és un moment, un ple així. Però entremig d'altres factures es van posar-lo de la porta de l'església allí, que és un edifici privat, justificant no sé què de la solidaritat, que a mi també me pareix bastant qüestionable. Clar, la religiositat de la gent i tal, això no ho qüestionem en cap moment, i la solidaritat
no,
molt menys. Però clar, jo estava ahir enmig d'altres factures. No estava separat en un punt ni avant, en un punt a banda. Clar, mos va tocar, en aquell cas, crec recordar que abstindre'ns, haguem votat a favor, perquè està tot barrejat. En este és lo mateix. Vull dir, és d'urgència, no te dona temps a analitzar-lo, perquè el ROF, el Reglament Orgànic de Funcionament, diu que se donarà temps suficient als regidors per a poder analitzar la documentació. Així damunt la pots veure, tinc una tercera part de la documentació. Creus que en uns minuts això se pot analitzar?
No, a mi la que me va ensenyar era... tindria 5 fulles, aproximadament.
Que la del primer, la que mos donen minuts, tenia 5 fulles, però després la documentació creix, s'afegís més documentació.
Pues miren, hi ha gent que la sensació que té és, sobre la formació de compromís de Vila-real és que els 6 primers mesos que van estar governant d'enguany, parlem sempre d'enguany, com a que tenien que aguantar motxilla, i després de les eleccions decidixen llevar-se la motxilla, decidixen quan algú no està d'acord, com en este cas ara no estan d'acord, parar i estudiar-lo bé. Això és així, no?
En part sí. A veure, ja t'he dit que nosaltres hem estat molt de temps governant i plantejant la situació.
Governar significa portar motxilla sempre damunt, perquè hi ha coses que s'han de valorar.
Clar, que tens una certa responsabilitat. Nosaltres no ens hem llevat la responsabilitat. Que tinguem clar. Nosaltres continuem treballant. De fet, totes les propostes que duem nosaltres al plenari, la majoria s'han aprovat perquè són coses sèries, són coses responsable i les que no mos, i les que mos han votat en contra també creiem que són serios, si no, no les haguem presentat.
Al llarg del temps, el que s'han anat veient ha sigut més pressionats per a recolzar cada decisió del Partit Socialista?
Bueno, tenim moltes coses en comú. No som enemics. El que passa és que hi ha una figura dins de l'Ajuntament que és el que ens fa pensar a vegades aquestes coses, perquè creiem que no està duent les coses bé. El protagonisme que vol tindre continu està clar.
Mire, sin embargo, esta persona, que és l'alcalde José Benlloc, tenia un feeling grandíssim en el benvolgut i desaparegut, perdut, per desgràcia, regidor, el primer edil seu de Compromís.
Sí, a veure, jo també comprenc, que els anys que han estat en l'oposició, Compromís, jo en el Partit Socialista...
Vostè creu que ell respectava
han creat...
com calia? Que José Melló respectava a Pasqual Batalla com calia?
Jo crec que...
I que després de que desapareguera tot això...
És que jo crec que totes les persones necessitem un respecte com cal. Tingués més afí o no, respecte sobretot. Possiblement a nosaltres no, perquè a lo millor n'hi ha gent de nosaltres que pensem diferent. I a vegades li diem, això no està bé. Quan algun company nostre també vaig al punt de vista de dir, pues sí, me pareix voler, pues algú no mos pareix. A lo millor som diferents i diu que som diferents. Clar, no, nosaltres no som del Compromís.
Però
millor...
antes no veia aquesta diferència. Sap el que li dic? És dir, jo he vist a Pasqual Batalla i a José Benlloc governant junts i jo no notava la diferència.
No notava la diferència perquè mos necessitàvem uns i altres. A la segona legislatura aquella majoria no era igual, diguem-ho, no. No era igual. Quan mos necessitàvem, treballem a gust. I s'ha treballat moltíssim en els companys. Després, a mitjans de l'hora, va ser quan se va fer la fusió de Compromís, que el company d'Iniciativa, Alberto, va formar, ja eren quatre, i treballen molt bé, però sempre, sempre pendent uns teatres de que si pegava una patada i dius, escolta, que això tu no m'has dit que era aixina, fem aixina. I n'hi havia diàleg, que és lo bonico de la democràcia, diàleg.
Sin embargo, a nivell nacional, Compromís pacta en el Partit Socialista.
Clar, i en molts pobles de la comarca també.
Són els socis naturals.
Són els socis... sí, possiblement naturals, aunque el Partit Socialista del País Valencià nosaltres no haurem sentit de la nostra boca parlar malament. Nosaltres ja vegades amb...
De tota manera, també depèn, cada poble és un món, no? Sí. Jo crec que recordar que a Borriol Compromís està governant sol, no? I no té el suport, no està el PSOE en el govern, és el cas contrari, ahí té una majoria simple.
Sí, però quan ens trobem en una situació, per exemple, com per poder tindre... En este cas té que governar Pedro Sánchez. És que resulta que,
claro,
si ahí... Compromís no li dona el suport, no podrà governar. És dir,
correcte,
si Compromís diu no tindríem perdó de Déu si no traguem endavant...
Però Susana, és diferent. Anem a veure. Una cosa és que perille una majoria de progrés. Però, per exemple, si a Vila-real no perilla una majoria de progrés, m'entens? Trobem necessària una oposició de progrés en les circumstàncies actuals, perquè pensem que la deriva de la majoria absoluta ha portat a entendre la política i la manera de fer les coses d'una manera que nosaltres no compartim. En este cas, el de Vila-real. El cas de Madrid, del Congrés, és diferent, perquè ahir necessiten Compromís per a formar una majoria de progrés. O la formen o toca repetir eleccions.
Pues, entonces,
i això és el que volem
evitar.
Això
ve a dir-me que no només... O sigui, les persones no són capaces de portar-nos bé si no és per pura obligació, o sigui, si no tenim més remei.
A vegades, lamentablement, mira, sí, però clar,
n'hi ha una frase que diu un polític, la tinc així apuntat, diu: els pactes polítics entre fraccions adverses són sempre de mala fe, encara que siguin convenients. Ahí està de tot.
Nosaltres ho hem viscut així.
Una frase que és per... almenys per llegir-te-la de vez en quan i recordar-te on estem.
De fet, en València estem governant junts. Perfecte.
És que el pacte del Botànic té quasi... bueno, no, els primers van ser aquí a la població de Vila-real. Van ser els primers.
Nosaltres ens van donar la idea.
En el
2011...
I l'experiència.
L'experiència del 2011 va ser fabulosa. Va ser fabulosa.
De què ha sigut logro la gratuïtat de la P7?
De la societat.
Pues el Partit Socialista diu que d'ells.
Pues... Nosaltres no ho direm. Veus, som diferents. Nosaltres pensem que és una fita de la societat.
Mira,
que nosaltres hem fet tot el que hem pogut.
Sí. Mira, este titular. Benlloc situa l'agricultura en el futur de la ciutat. Agricultura ecològica. Fa 4 anys que estem treballant en l'agricultura ecològica. Després l'altra. Però el problema és que parla d'agricultura i en tot l'article a la regidoria d'agricultura ni l'anomena. Ell.
Li vol fer una reflexió a Chalmeta, al regidor d'Unides
no,
Podemos?
No, no, a Benlloc. Que l'article és d'ell. Però no nomena.
Has dit de la pregunta de qui és el que ha fet que això possible, la resposta de Sancho a la societat i la resposta dels altres, ells. És que en això ja tens una explicació.
Jo és que en el cas José Luis Dávalos ens dia que sí, que s'anava a alliberar i demés, i com tardava, jo sí que veia que la formació de Compromís com que li demanava i li demanava i li demanava, li demanava i s'aconseguís, i quan s'aconseguís vostès diuen que és fruit de la societat, no?
Sí, no, això no vol dir que nosaltres, evidentment, tot el món sap quins són els fonaments de la nostra formació, però nosaltres pensem que aquestes virtuts, aquestes fites, sí, són la societat les que les fa possibles.
L'acord
perquè són qui ens vota.
L'acord nacional, bueno, si volen llegir-lo, perquè la gent sàpiga grandes... Pues, bueno, el primer és la finançació autonòmica, el segon punt és la finançació estatal del sistema d'atenció a la dependència d'atenció social i sanitària.
Correcte.
El tercer punt firmat són les inversions justes i les infraestructures sostenibles. El quart punt és la deuda del Consorci Valencià del 2007. El quin punt és la defensa de l'agricultura valenciana, que n'hi ha un annex que és tractats de libre comercio. El segon, reconeixement de la singularitat agrària mediterrània en la nova PAC. El tercer punt és xillella i control de plagues emergents. Tot això és del quin punt, que és de l'agricultura. Després tenim el sext punt, que són infraestructures hídriques, el set, mig ambient i transició ecològica, que té dos apartats, que és l'ampliació del port de València i els plans d'impuls de mig ambient, el PIMA. I el 8 punt ratifica la Carta Social Europea i protocol addicional de la Carta Social Europea. I el 9 punt és la gratuïtat de la AP7. Jo els he fet la pregunta i vostès no me l'han contestat.
És de la societat.
Però... ¿sabes lo que pasa? Que es que yo he vist moltes voltes com han reivindicat ese punt. Inclús a mi m'ho han arribat a preguntar.
Sí, i jo he anat no sé quantíssimes vegades
no
a demanar l'alliberament de l'autopista perquè la societat ho demanava. I jo no vull dir que és de Compromís ni ningú company nostre.
Mira, molt
és
fàcil la societat. La AP7 la pagaven només els de Compromís? No, la pagaven els del PP, els de Vox, fins i tot, tots, i imagina que tots estaran contents de que no es la facin pagar.
Anem 2 minutets a publicitat i tornem.
¿Buscas sorprender a tus clientes? En Big Mater Arbo te ofrecen el regalo perfecto. Ven y descubre todas las opciones de merchandising personalizado con tu logotipo o marca y elige el que más se acople a tus necesidades. Big Mater Arbo, teléfono 964-52-21-66. Los encontrarás en Avenida Pío 12 55 de Villarreal. Ha llegado el momento del cambio. Este mes pásate por la Pelu y luce lo último en peinados, mechas, corte y el mejor maquillaje para tus cenas de empresa o celebraciones con amigos o familia. Estas Navidades, luce perfecta con la Pelu, calle Colón 10 de Villarreal. ¡Te esperamos!
Aquest Nadal regala solidaritat. Aconsegueix la teua entrada per a la gala benèfica del Jove Ballet de Castelló, que tindrà lloc el 3 de gener a les 6 de la vesprada al Saló d'Actes de la Fundació Caixa Rural, a benefici de Xicaes. Venda d'entrades al Centre Social de la Fundació Caixa Rural, de 10 a 2 i de 4 a 8, perquè els xiquets amb capacitats especials s'ho mereixen.
La fibra de Más Móvil cuesta muy poco, incluso mucho menos que animar una fiesta.
¡Conga!
Y es que la fibra de Más Móvil cuesta tan poco que es gratis para siempre contratando una línea móvil. Y además, las líneas adicionales en tu móvil a mitad de precio también para siempre.
Infórmate en Tu Móvil Tú Eliges, distribuidor autorizado de Más Móvil en Avenida Francisco Tárrega 53 de Villarreal.
Más Móvil, y empieza a ahorrar.
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Sedre sin número de Villarreal. Estas señaladas fiestas, disfruta del auténtico espíritu de la Navidad en Cafetería Roma. Cafetería Roma les desea unas felices fiestas y un próspero año nuevo. Cafetería Roma, Avenida Río Ebro de Villarreal.
¿Quieres formarte en comercio exterior? IBACE Internacional publica 110 becas dirigidas a jóvenes con grado universitario o titulación de FP de grado medio y superior. Especialízate en comercio exterior e internacionalización. Una de las becas del IBACE puede ser tuya. Solicítala en ibace.es. Generalitat Valenciana. Tocha una veu.
Va, on quedem?
On anem a quedar?
On sempre?
A la Lúchola.
Lúchola, el millor lloc on degustar la autèntica cuina italiana. Lúchola, la pizzeria per excel·lència.
I repetiràs en Avinguda França número 50 de Villarreal.
Bulgari, Prada, Armani, Hugo Boss, Dolce Gabbana, Michael Kors. ¿Quieres acertar estas Navidades? Escribe la carta en Óptica de la Real. Las mejores marcas y los modelos más originales. Esta Navidad regala Óptica de la Real. Dr. Font 17. Con los mejores deseos, Bon Nadal.
¿Vols trobar les millors frites i verdures este Nadal? La Menera t'ofereix selectes, exquisites i exòtiques frites i hortalisses que faran les delícies dels paladars de grans i xicotets. Frites i verdures La Menera, avalades amb la qualitat de més de 60 anys d'experiència, en plaça Colón 14 de Villarreal. La Menera els desitja bons Nadals!
Cada día estamos más conectados, interconectados y abiertos al futuro. Y ahora mucho más cerca de ti. Marzá Volkswagen ha abierto sus puertas en Villarreal, en Camí de la Travesa 24. Más cerca para ofrecerte todos los servicios de nuestra posventa oficial. Más cerca para adquirir tu Volkswagen nuevo o seminuevo. Más cerca para hacerte la vida más fácil. Ahora también en Villarreal, Marzá Volkswagen. Más cerca de ti.
Una y 12 minutos del migdia. Ahora sí que es para usted, José Pascual Sancho.
Díganme usted.
¿Usted se torna a presentar las próximas elecciones?
No. No, pero lo siguiente. Cuando se acaben estas elecciones, yo duré 52 años cotizando a la Seguridad Social. Yo y muchas gente de compromiso pensem que eso es, no es una faena. Eso es un plaer treballar pel teu poble, el que t'has criat i vius. I més de 4 anys jo crec que no tindrem. Això no és un ofici. Això no és un ofici, això és un deure que t'agarres tu una societat perquè vols defensar allò teu i allò que creus que és, que és just. I no vaig a veure perquè m'aplegaré en 66 anys i no. Jo crec que en la coalició n'hi ha gent molt preparada, jove, que pot sofrir perfectament, i el anar de cap de llista és perquè t'han ficat els companys, no has fet tu més que treballar pel teu col·lectiu, i si els companys veuen oportú, ficate, tu tens que...
Mire, sentim les paraules ahir el senyor Folgado, el regidor del Partit Popular, el cap de llista, ens contava això, de la oposició.
8 porte? Sí, crec que 8 ja, no? Sí, 8 anys. De l'11 al 15, del 15 al 19, 8 i algo.
Se torna a presentar.
Alcalde?
Sí.
Bueno, no, jo crec que això és algo que està clar, que jo no me vaig a tornar a ser el candidat del Partit Popular, és algo que que jo donava per sentat i que hi havia parlat, evidentment, he parlat en la gent del partit, i que és algo que està entès. Jo he assumit i he anat presentant-me en moments difícils, m'he presentat en eleccions on sabia el que me presentava, sabia que no era presentat a un camino de rosa, sinó que era presentat en moments difícils, he donat la cara per el Partit Popular, però jo entenc que una tercera candidatura a l'alcaldia no és bo ni per al Partit Popular de Vila-real ni per a mi personalment.
Sí, jo el comprenc. Perquè
però ell tot... és jove.
Bueno, bé, però la vida... N'hi ha un ventall de possibilitats en la vida que no és la política. Ell, Héctor, ha pagat tots els plaers trencats de...
Bueno, seria la tercera vega que se presentaria con José Bello, que va ser com a guanyar.
No, la tercera vega, però ella anava en llistes antes, eh? I crec que ell està 8 anys, no, estarà 12. Estarà 12,
ell va estar governant, ell va tindre regidoria en Juanjo Robert, i després el van posar de cap de llista i ha estat en l'oposició 8 anys.
Héctor no formava part del Partit Popular, quan tot l'empasse, que això no ho fica en dubte ningú, però ha pagat els plats trencats, a lo millor, de Juanjo, i ho ha pagat ell. Ell ha aguantat com un cosaco tots aquests anys. Recorde que n'en tenien 12, De 12 se m'han passat a 6, i de 6 se n'han passat a 5. Ell ha pagat tots els traps bruts. Ell, jo crec que el Partit...
Bueno, el Partit Socialista, quan va guanyar, tampoc tenia millors xifres.
Jo crec que el Partit Popular li deu molt a Héctor. Que nosaltres estem a l'altre extrem ideològicament, però jo crec que li deu molt perquè possiblement no volguera ningú a capçalar el PP i ell se va ficar
en forma. Vostè sap que des d'ahir a cada candidat que li pregunte si se presenta me diu que no?
I ho has preguntat a tots?
Bueno, als dos que li ho ha preguntat m'han dit als dos que no. Però bueno, jo seguiré preguntant-lo.
A més, una cosa, si volguera presentar-me seria el partit el que te ficaria en el nostre cas. Però ja te dic jo que no, perquè ja plega una edat i se té que donar pas a la gent jove molt més preparada que nosaltres.
Pues mire, mos acaba del temps, però com estem prou i parlem moltes voltes, aniran contant-nos més coses, a no ser que volguin dir alguna cosa. Els micros estan oberts i vostè...
Home, anem a deixar-nos la política i creiem que, aunque siga carbó dolç, el rei mos té que dur. I desitjar que acaba el Vila-real les festes en bondat
i en salut
i tot el que tot. Aunque siga així és carbó, que siga
mira,
dolç.
La xiqueta de antes dia que en el pensament també se poden demanar coses. Pues a lo millor podrien demanar que dins del ple ens portaren tots bé. Per exemple, no?
Per supost.
La idea sempre és que tots volem el bé del poble i fins i tot quan ens enfrontem uns als altres no és per odi personal, o no hauria de ser, sinó perquè allò que és el nostre poble, que és molt important per a nosaltres, ho agafem amb tanta passió que a vegades es traduís en això. El que sí que penses que hem de procurar ser respectuosos amb els altres i no dir-los, per exemple, besugos o pallassos i coses així.
No, per favor.
Últimament al ple crec que arribar a lo personal, això és el que hem d'evitar. Una altra cosa és que argumentem amb molta vehemència i això jo crec que està dins de lo que és la dialèctica política i tots ho entenem. Però fora d'ahir, doncs, en principi tots hem de pensar i recordar quan hicim del debat que el que volem és el bé de Vila-real sempre, en l'oposició o en el govern.
I fer cantar ben fort el Tirolí.
El Tirolí, si fa un ratet l'han cantat, segurament el diumenge per la nit també el cantarem. Dilluns també el cantarem i veure el camió de Sant Onians. Recordeu que el camió de Sant Onians per el matí, a partir de quina hora és, Xelo, el camió del Sant Onians?
El dilluns?
Sí.
A partir de les 9 fins les 2 del migdia.
I des de quina hora està carregant-se el camió?
El camió es carrega la nit de Reis,
o sigui,
el dia 5.
Tota la nit carregant camió, no?
Tota la nit carregant el camió, sí.
Jo crec que la població de Vila-real no acaba de valorar tot aquest esforç que està fent la gent de la Joventut Antoniana.
Però la Joventut Antoniana comença a preparar la festivitat de Reis a partir del mes d'agost.
Ja, imagineu-vos tu la feina que està fent aquesta
gent. Però estem per a recordar-los, no?, a la gent, la feina que fan els antonians. Desde així tot el nostre reconeixement.
I que avui podem recordar que esta vesprada, perquè ara ja està tancat, des de, encara queden dos dies, uh-huh, un dia pel matí, dissabte, demà de matí, des de les 11 fins la 1 i des de les 5 fins les 9, poden, encara que hi ha gent que encara no hagi anat a encarregar els Reis, poden passar per la parròquia de Sant Francesc, on estan els antonians, i fer-li el seu càrrec.
Que tinguen molta feina, Melchor, Gaspar i Baltasar, quan vinguin a Belsreu, i senyal que ens haurem portat bé tots.
Moltes gràcies, José Pascual, Sancho i Santi Cortells, per haver estat així. Ha sigut un plaer i fins la pròxima.
Igualment.
Aquest Nadal, regala solidaritat. Aconsegueix la teua entrada per a la gala benèfica del Jove Ballet de Castelló, que tindrà lloc el 3 de gener a les 6 de la vesprada al Saló d'Actes de la Fundació Caixa Rural, a benefici de Xicaes. Venda d'entrades al Centre Social de la Fundació Caixa Rural, de 10 a 2 i de 4 a 8, perquè els xiquets amb capacitats especials s'ho mereixen.
¿Buscas sorprender a tus clientes? En Big Mater Arbo te ofrecen el regalo perfecto. Ven y descubre todas las opciones de merchandising personalizado con tu logotipo o marca y elige el que más se acople a tus necesidades. Big Mater Arbo, teléfono 964-522166. Los encontrarás en Avenida Pío 1255 de Villarreal. Pizzería Cafetería Cristal, ven a disfrutar de nuestras recetas y elige la que más te guste. Pizzas caseras en porción, medio o un metro, hamburguesas caseras o unos chivitos espectaculares. Pizzería Cafetería Cristal, Plaza Vallarri 1 de Villarreal, teléfono 665-518-413, también en Facebook o Instagram. Pizzería Cafetería Cristal y disfruta de una velada deliciosa.
I més assumptes a la 92.2 de la freqüència modulada. Anem a parlar d'una iniciativa que es va llançar mitjançant internet, va aparèixer a les xarxes socials i després va saltar a la plataforma change.org per tal de defensar l'alqueria dels frares d'un possible enderrocament. Per tal de conèixer més detalls al voltant d'aquesta situació, d'aquesta campanya, tenim a l'altra banda del fil telefònic la seva impulsora, llicenciada en Història, tècnica superior en turisme, guia turística, entre altres, Paula Menero. Paula, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Doncs parlem d'aquesta iniciativa, però abans de conèixer-la una miqueta, ens agradaria que ens ficares en antecedents. Què ha passat, no? O què passa amb l'alqueria dels frares?
Bé, l'alqueria dels frares, al igual que de Sant Josep, malauradament estan enmig un projecte, megaprojecte, que ja fa una dècada que va començar, però ara el que van voler fer la intermodal, tot això, i bàsicament podem dir que molesten a les empreses que volen ahí construir. Uh-huh. I ja des de fa temps, quan va començar a fer les expropiacions dels terrenys, va haver immaculacions per part de les empreses, de les dues alqueries, que en aquell, bueno, és a dir, que es van apropiar de la propietat de les alqueries, uh-huh, portant la legitimitat als hereus.
Així que aquesta és la situació, i crec que ja en, mirant una miqueta de meroteca, ja en 2013 es parlava, no? Va haver un rum-rum per ahí, un rumor, que parlava justament d'això, no? De que ja podien acabar en runes o enderrocades aquestes alqueries.
En efecte, perquè ja molestaven. De fet, el 2013 és quan van començar a fer un judici per l'alqueria de Sant Josep, la que està al costat de les Frares, uh-huh, per aquesta immaculació, perquè l'empresa ja havia donat l'anunci de que anava a enderrocar-les les dues alqueries, tant, uh-huh, la de Sant Josep com la de Sant Albert. Per sort, gràcies a aquest judici, a que, bueno, hi ha diverses formes que des del judici se va poder paralitzar, però sí que se veu que s'ha intentat diverses voltes de forma fraudulenta, menys mal que va ser així, uh-huh, l'enderrocament de dues alqueries. La de Sant Josep avui en dia pertany als legítims propietaris, que són els hereus d'aquells que la van construir, però la de Sant Albert o la dels Frares continua sent aquesta empresa perquè els propietaris no volen fer-se càrrec d'ella, uh-huh, i és la que més perilla actualment el derrocament, ja no només per l'empresa en si, sinó per l'estat en què es troba, ja que l'abandonament de l'alqueria per part del consistori ha sigut, durant els últims 30-40 anys, ha sigut una de les causes per què actualment estiga en un estat ruïnós.
Uh-huh. Algú podrà pensar, bé, si realment està tan malament o que podria caure inclús a soles, cal defensar-la?
Cal defensar-la. pensarla sobre todo porque no només per l'Alqueria en si, sinó per el que és un símbol de la nostra història. Vila-real, encara que avui parlem de que Vila-real és el centre de la ceràmica, Vila-real no deixem de ser una, hem tingut una economia pròpia de l'agrícola i pròpiament l'art ha sigut en el nostre modus de vida durant segles, ha sigut el que som a fer grans com a poble, com a ciutat, i les arqueries no deixen de ser també un símbol d'aquell segle d'Àneu, d'aquell segle diu i d'aquell segle d'Àneu de progrés agrícola i econòmic, d'aquella burgesia valenciana que va saltar a allà dalt de les classes populars, uh-huh. de les classes populars o de les classes baixes, van començar a tindre cada volta més poder. I també se parla dels habitants de Vila-real que vivien del camp i sense anar més lluny, una de les relacions que jo tinc a les arqueries és que el meu tatarallallo va ser un dels estrangers, o dit d'altra manera, el caser de les arqueries de l'Alqueria de Sant Albert. També és parlar de les persones que han treballat al camp durant anys, que han cuidat aquestes cases, que hem estat relacionades amb l'agricultura, i és, ja no és només això, que això és un símbol. I a més, no fa tants anys, no fa molt, un arquitecte va anar a l'Alqueria dels Frares i va dir que l'Alqueria, si tenia una actuació immediata, la podríem salvar.
Uh-huh. Així que encara hi ha esperança i per això també aquesta campanya, no? Per intentar evitar-ho. A més, té aquesta construcció diferents peculiaritats, no? Tot i que també mal conservades, com són aquestes pintures, que clar, també seria una llàstima, no? que es pergueren, així com doncs, diferents parts, no? arquitectòniques.
En efecte, la casa, a pesar de que la construcció va començar a pisar del segle XVIII, va ser reconstruïda al segle XIX per una família burgesa, per Mateo Calvo, i és una casa, és una arqueria, que mostra no només com seria la vida burgesa de les espais de Wells i de més, uh-huh. sinó que a més reflexa el bon gust d'esta família d'arquitectes de València en el seu interior, tant la de Sant Albert com la de Sant Josep. En dues estan, una a la zona del Saló, en el Saló d'Estar, unes pintures que evoquen com a un paisatge de Venècia, molt bonic, la veritat, on està pintat des de les parets fins al sostre i malauradament ja s'ha perdut, però també era la porta estava pintada perquè no n'hi haguera cap tipus de buit en ese gran llenç que era la paret. Les altres estances estan pintades d'una forma geomètrica, uh-huh. també els sostres, i només l'entrada principal i la part de baix, el que és el sostre, també està perfectament pintada. La policromia se conserva molt bé, al igual que la forma del teulat, i recorda una de les obres de Timoteo Calvo, que va ser el que va comprar l'Alqueria, o que suposem que va comprar l'Alqueria després de la desamortització. Se recorda alguna de les seves obres en l'edifici de la nau de la Universitat de València.
Uh-huh. Així que amb aquestes condicions, no, també va saltar el debat en Facebook després aquesta petició de signatures a la plataforma. Sembla que ja estava aclarit si estava protegit o no aquest edifici.
El fet és que quan va començar el judici, per part de la família de Sant Josep, sí que me van comunicar de que volien llevar-la de la protecció, que l'havien llevada. Per això havia sigut complicat portar a dur a terme un judici per a la protecció patrimonial. Les bones notícies és que en l'últim catàleg sí que apareix una blue, per tant, ahir va ser un error perquè no havia consultat l'últim catàleg, però sí que està en el catàleg i només per simple fet d'estar en el catàleg patrimonial de Vila-real és totalment il·legal tirar-les a baix. I hi ha una obligatorietat de conservar aquest patrimoni local conforme s'ha de fer.
I per això, dins d'aquesta petició, un dels punts de la sol·licitud és justament aquest, no? Que el consistori comunique a l'empresa que no es poden derrocar i que també el consistori, si cal, amb altres administracions, s'implique i intenta defensar aquest patrimoni rural.
En efecte. El consistori ha de, el consistori de l'Ajuntament, ja sigui des de la regidoria de Cultura, la regidoria sobretot d'Urbanisme, que és la que més ha de ser ahí cap, s'ha de carregar de la ja no només de que estigui en peu, perquè posar-li una paret, tapar les portes, no, això no dona una protecció, no protecció a la persona que vagi a entrar, però a l'edifici no li dona cap tipus de protecció, que dona una protecció real, és a dir, que no cal fer de seguida una restauración, pero sí que fa falta fer mínimes intervencions per a evitar l'enderrocament immediat per causa, siga per causa externa o per causa pròpia del pes de la construcció, uh-huh. i que comencen a haver les primeres, ja, unes primeres actuacions per part de l'Ajuntament per a evitar aquest enderrocament.
Així que aquestes són les peticions i per ara com va la replegada d'aquests recolzaments, de signatures?
Pues ja porten més de 200 signatures d'arreu del País Valencià i de més part d'Espanya. Portem també, bueno, hem tingut diversos actes en Twitter com en Facebook, moltíssimes bones impressions, sempre hi ha cases, òbviament, sempre hi ha testament en contra, però bueno, és el que, pues, quan la cosa pública és el que
s'està exposat.
Clar, estem exposat, és normal. Però, ja mateix, la veritat és que hem tingut molt bona acollida, molt de caliu per part de moltíssimes persones que estan dins del moviment ara mateix de l'Hortes Vida a València, que els agraeixo moltíssim com han compartit també la nostra iniciativa, com entenen que també és una lluita per part de la nostra horta que està morint també per les circumstàncies econòmiques en les que es trobem, i que, oigues o no, aquest caliu i tot això ha estat molt bé. I esta vesprada, òbviament, a veure quanta gent podem anar i podem fer una xicoteta concentració davant de l'Alqueria dels Frares a les 5.
I sí que des d'ací suposa, no, Paula, que convides a la gent a que s'apropi i puga defensar, no, i faça pública aquesta postura.
Que de fet, en bicicleta se poden caminar, se poden anar fàcilment des de l'Alqueria dels Frares. És un passeig que, més que bonic, és desolador, malauradament, pel que portem veient, que és quasi un espai desèrtic, uh-huh. però sí que és de veres que podem tornar a que tinga vida aquesta zona, a que tinga vida les alqueries, a que poder recuperar patrimoni artístic, patrimoni monumental en qüestió de les alqueries i patrimoni natural en qüestió de l'Horta. Uh-huh. Sí que esta vespre, a les 5, anem a fer una xicoteta concentració, vindran persones de diferents col·lectius de Vila-real que per la defensa patrimonial, uh-huh. i a més llegirem el manifest que s'ha creat per aquesta ocasió.
També comentar, no, que vas fer ja una investigació justament d'aquest edifici, d'aquest immoble fa uns anys, i que per això també coneixes ben bé, no, la seva història.
En efecte, arran de que ma abuela va néixer allí, no, i conec a gran part dels propietaris i conec a gran part de la família de propietaris de les alqueries, vaig fer una investigació a l'Arxiu Municipal de Vila-real i vaig fer una investigació en la vida de les famílies de les alqueries, tant des de la perspectiva històrica com arquitectònica, i per això ara mateix tinc uns coneixements sobre aquest tema justament per a aquest treball d'investigació que vaig fer per a la universitat.
Així que per a la gent que t'escolte, no, que sàpies que parles en propietat perquè has estudiat les característiques d'aquest espai.
En efecte, uh-huh. En efecte.
Doncs esperem, Paula, perquè sabem que vas al tren, que no volem furtar més temps, que arriba el missatge i qui correspon, doncs, prenga bona nota i puga defensar també la vida d'aquest edifici, de l'Alqueria dels Frares.
Això esperem.
Moltes gràcies.
Moltíssimes gràcies a vosaltres per cridar.
La fibra de Masmóvil cuesta muy poco, incluso mucho menos que animar una fiesta.
¡Conga!
Y es que la fibra de Masmóvil cuesta tan poco que es gratis para siempre contratando una línea móvil. Y además, las líneas adicionales en tu móvil a mitad de precio también para siempre.
Infórmate en tu móvil, tú eliges distribuidor autorizado de Masmóvil en Avenida Francisco Tárrega 53 de Villarreal.
Masmóvil, y empieza a ahorrar.
Hoy puede ser un gran...
Si vols ser milionari, vine a la loteria número 3, la Bona Sort de Vila-real. Més de 100 milions repartits en premis. Guanya més en les nostres penyes. Reserva ja els teus dècims per a la loteria de Nadal i el Niño. A més, si eres una penya, associació o club, obtindràs la impressió de les paperetes de forma gratuïta. Loteria número 3, la Bona Sort, en compte al Vall 6, junt a la plaça Major de Vila-real. Telèfon 964-52-55-88.
I tu com has vingut?
Jo a peu.
Jo he vingut en bici.
A peu, en bici, amb el cotxe, siga com siga, reposta o fes les teues compres a la tenda taula de la cooperativa. La cooperativa ara és més accessible. Vine i descobreixo. La cooperativa Avenida Castelló 75 de Vila-real.
I més assumptes a la 92.2 de la freqüència modulada. Acabem d'escoltar aquesta iniciativa que s'ha llançat des de Vila-real per a defensar la integritat
i la vida de l'alqueria dels frares, tot i que estigui una miqueta malaurada aquesta casa o aquesta alqueria. Per això avui també amb aquest germe ens acompanya el professor Santi Cortell. Santi, molt bon dia.
Bon dia.
I aquesta setmana no et deixem, bon any.
No, bueno, així comencem l'any, arrenquem fort.
Doncs és això, amb l'excusa o amb motiu d'aquesta iniciativa que s'ha llançat, anem a parlar, o ens vas a parlar una miqueta, de la resta de patrimoni rural, de la resta d'edificis que es mantenen, no es mantenen, perquè crec que en algú està allà en terra, de les alqueries hacia Vila-real.
Sí, primerament una miqueta posar en context que és una alqueria o que entenem per alqueria. També de les alqueries que parlarem avui no són totes. A vegades podem fer una classificació, diríem, d'alqueries i alquerietes, no? Uh-huh. Per exemple, la meva iaia tenia una alquerieta de dos plantes, concretament, que estava per la part de darrere d'on està ara Porcelanosa, uh-huh. i l'alqueria era tota una forma de vida, no? És curiós perquè, per exemple, la revista Font número 18 té un article dedicat íntegrament a les alqueries o algunes alqueries del poble, no? Uh-huh. El nom alqueria ve de l'àrab, i en àrab volia dir poble o volia dir llogaret, no? Què és una alqueria? Perquè això també s'ha discutit, és un concepte una miqueta boirós, no? Uh-huh. A vegades hi ha edificacions que estan entre mig camí, entre un mas i una alqueria, diguem, no? Normalment se considera alqueria una casa aïllada dels nuclis de població. Normalment és una miqueta més gran que una casa ordinària, però uh-huh. ja dic que hi ha alquerietes. Sempre està vinculada a les terres de cultiu. Diríem que és més bé com de tipus rural, no? Perquè està fora de la ciutat. No sempre és així, perquè a vegades aquestes alqueries estan dins de la ciutat perquè abans estaven fora. Clar. És a dir, les ciutats són més grans.
No? Uh-huh.
Exactament. I doncs altres exemples d'alqueries les trobem també a Andalusia, no? Jo a la zona de Guadix, que és d'on ve ma mare, doncs allí sí que s'estan fent autèntics treballs de conservació de les alqueries àrabs, fent rutes per a poder reconèixer i seguir tot i se patrimoni, no? Perquè és un patrimoni, perquè una casa d'estes no és simplement l'edificació, és tot el que n'hi ha al voltant, eh? Per exemple, l'article que he esmentat al principi de Manuel García Candau de la revista Font parla fins i tot de la vestimenta, del que es menjava, dels costums, no? I molts recordarem, no?, la paelleta que es feia al baix de l'ombra d'una figuera i sa manera de viure mediterrània que hi havia al voltant de les alqueries, que tenen molta història, eh? Històricament, doncs, en moltes alqueries doncs, allí es cultivaven els cucs de seda fa segles, i coses així que entronquen en tota la història valenciana fins a molts, molts segles.
I sí que és important destacar aquest arrelament, no?, en tota la zona. I també estaves parlant, no?, per exemple, ja anem, ja, si et sembla, a parlar d'algunes d'aquestes, una que ja està integrada, que està, pues, ara quasi al centre, no?, podríem dir.
Sí, és l'alqueria de Pujol, que està justament al costat de la Casa Polo. Molts haureu passat mil vegades per ahir. El tipus d'edificació d'esta és del segle XX. A vegades diem que és una edificació del segle XX, però la tradició de l'alqueria ve de molt més lluny, per aclarir una miqueta. La relació d'esta alqueria doncs, és en el nobiliari valencià Vicent Pujol Sartou, que va viure entre finals del segle XIX i principi del XX, i que sembla que se va fer sobre una alqueria anterior que probablement ja era més menudeta, que ja existia allí. Evidentment, hi ha uns terrenys al voltant, alguns d'ells encara es mantenen, i els terrenys adjacents també els havia adquirit Vicente Sartou, que és el fundador de la Companyia Valenciana de Navegació, molts el coneixereu. I això va ser el resultat de liquidar les possessions d'un polític que tots coneixem així a la localitat, que és Polo de Bernabé. I això ho va fer la seva hereva, la que va liquidar les possessions, que la coneixien com el malnom de la Pola. Ella es deia Maria Araceli. El malnom de la Pola probablement també l'haureu sentit. L'arquitectura d'esta casa és de José María Manuel Cortina, que és un arquitecte valencià, que va fer, com per exemple, la Casa dels Dracs, no?, coneguda també per molts. I això és una alqueria que té jardins al voltant i que fins ara, això sí que els propietaris doncs, están allí, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y está declaradíssima com a edifici municipal protegit. Fixeu-vos que és privada, però es pot protegir també, eh? Sí. Res a veure.
Tot siga que algú després la vulguin derrocar, no? Si se'n van. També parlaves, no? Ja has esmentat en diverses ocasions aquesta revista Font, la número 18, i crec que la següent va ser protagonista de la portada.
Sí, és l'Alqueria de Medrano, que va ser portada precisament perquè la van enderrocar. Per tant, en tot el context que tenim ara de l'Alqueria dels Frares,
sí,
doncs a esta li va passar una miqueta el que molta gent té por que li passa a la dels Frares. Però esta va acabar enderrocant-se, no? No és l'única, després parlarem, n'hi ha alguna més que s'ha acabat enderrocant, i era preciosa, va ser portada de la revista Font, com bé has dit, i una de les coses curioses és que tenia tres plantes, eh? Normalment tenen una planta, a vegades dos,
i ja
les rares, no?, tenen tres. Per tant, era... realment era majestuosa. Es diu Medrano per el notari, per un notari Medrano, que va ser el propietari, Luis Medrano Melià, i este va viure entre primera meitat del segle XIX i segona, tot el segle XIX, no? Uh-huh. Medrano realment té relació amb la plana també per la família Pujol Sartou de Vila-real, que havíem esmentat abans. Per tant, fixeu-vos que les Alqueries, les seues famílies, van relacionades. Per què? Perquè les alqueries, no les alquerietes, normalment tenien una gran quantitat de terra al voltant, diuen. No? El minifundi, això és més relacionat amb la barraca. Hem dit que és tota una manera de vida. I allí doncs, les famílies riques doncs, solien estiuetjar i coses així. Els amics de la capital de Medrano doncs, l'anomenaven també el casino, curiós, i tenia fins i tot unes dones que atenien esta alqueria de forma permanent. Una curiositat és que una d'elles, una de les persones que tenien la casa, diuen que va ser amant del rei Alfons XII de Borbó i que fins i tot va tindre un fill en ell, no? Per tant, curiositats que...
La premsa rosa de l'època, no?
La premsa rosa de l'època i curiositat de les alqueries, no? D'este temps.
Doncs aquesta és una dels altres, però anem a una que va acabar vetxí, l'alqueria de Mussoles. O más, quería o más, ¿no? Casi que estaba ahí.
Es el que editabas, ¿no? Que ya vega desde edificaciones. Este sería un ejemplo porque a Vila-real la conocemos de las dos maneras, tanto como alquería de Mussoles como a más de Mussoles, ¿no? Pero ve, yo diría que es una alquería por las seues características también, no només de l'edifici, sino del tot el que l'envolta. Què li dona
singularitat, no?
La singularitat, doncs que sembla que allí ja feien una selecció de les taronges, no? I per això la grandària, per això és tan gran. Esta també té dos plantes, fixem-nos que les que ja van ser una miqueta més grans doncs arriben a les dos plantes, no? I això, com has dit, està en el camí de l'Aljub de la Muntanyeta, anant cap a Betxí, i a mi tant camí també del de la massa del Palleter. A la part superior n'hi ha dos retaules que se daten el meitat del segle passat i també n'hi ha un Sant Vicent i una Mare de Déu Desemparats que en tota seguretat era per als primers propietaris de l'època, no? Vicent i Empar, Vicent Sales Mussoles, que el cognom Mussoles precisament és el que dona nom a l'alqueria. Este home era un advocat del Partit Liberal i va ser també diputat per Castelló en aquell temps.
Tenia més gent important a les alqueries.
Molt important. Sí. I a més és que també va ser president de la secció agrícola. Per tant, des de molts punts de vista, doncs, aquestes alqueries és molt bonica. Rodejada d'uns pins, apareixen algunes fotos i realment, si ens imaginem tota la vida que podia haver allà al voltant, doncs un somni, no? Un somni dels bons.
Tant de bo ara poguérem no fer-nos amb una d'aquestes. Anem a una altra, no? Si parlàvem dels frares, pues, tot això està relacionat en la vida del culte. Alqueria de la Monja, que no en plural, no? Insistixes.
Sí, això del plural es veu que és una miqueta per assimilació a la dels frares, pues, monja, monges. Però realment es diu monja perquè la seua propietària, en un primer moment, segona meitat del segle XVII, sembla que va ser una monja. I per això se li diu l'Alqueria de la Monja. Esta està no molt lluny de la dels Frares i l'edificació doncs, és això, de la primera meitat del segle XVIII. És curiós perquè està com fet en tres parts, sembla que hi havia una primera alqueria i després se van afegint altres estances a la primera. si entrarem, no?, allí hi ha una sèrie de coses curioses, com alguna resta de l'antic aljub, ornamentació, alguns taulers ceràmics de la zona de la cuina, que no sé molt bé si són de la primera alqueria o més bé són posteriors, d'alguna ampliació posterior. Però bé, encara està en peu i, per tant, posar-la en valor, també, no?
També mentar-la. I anem a la que està sent protagonista aquests dies, Alqueria dels Frares, però jo no sé si els frares són Sant Albert, que és aquesta, i Sant Josep. Només és la de Sant Albert dels Frares, perquè, segons on ho mires, jo m'he fet un lío, la veritat.
Sí, no, jo penso que és tot el conjunt,
el conjunt,
però tampoc
no, vaig a dir-ho
jo, crec que és tot el conjunt.
Sí, sí.
Perquè sí que hi ha una alquerieta més a prop, però bé, l'originària, que és la que sembla va pertànyer als carmelites locals, per això se li anomenava dels frares, perquè en un primer moment i a banda tenien un oratori tot que estava dedicat a Sant Albert, com has dit, i ells solien estiuetjar, no?, en esta alqueria en un primer moment. Hi ha una inscripció en la porta que posa 1749, si no l'han tirada els últims anys, sembla que hi havia una inscripció. Curiós d'esta alqueria és que tenia algunes pintures interiors que encara es mig conservaven, o es podien intuir. Curiós també tota la seva història, tota la seva façana, que, com he dit, és de dos plantes, també. Tenia esta alqueria en el seu moment també havia tingut servents, no? I després del temps dels frares, doncs ja va anar passant de mans en mans, i això probablement en els últims anys doncs ha acabat produint l'abandonament. Hi ha diverses alqueries d'estes que diguem destruïdes i que malauradament ja no les podem contemplar. No, hem dit l'alqueria de Medrano, també estaria l'alqueria del Bou. L'alqueria del Bou crec que es va destruir als anys 80. Hi havia alguna edificació més d'estes, com la Llum de Tol, que no és una alqueria, però el que vull dir una miqueta és que hi ha hagut molt de patrimoni que, per una raó o una altra, primer va tindre una fase d'abandonament, i després de la fase d'abandonament, doncs com està abandonat, doncs ja no paga la pena, no? Ahir ho dice una miqueta com
la reflexió, no?
Com a reflexió.
Tot i que no sabem si totes, o almenys algunes, sí que està això arreplegat en el catàleg com a patrimoni, no? Amb
sí,
la concretament, que això suposa.
Concretament la dels frares i moltes més, que això podeu consultar a sit.vilareal.es, ahí està tota la catalogació. Està en concret és grau 1 integral, segons consta en el web de l'Ajuntament. Per tant, en principi estaria protegida, i moltes d'estes estan protegides, no les hem dit totes. L'alqueria del Carme, que està en Cava Borriana, que és una preciositat, també està protegida.
Sí.
L'alqueria de Sant Josep, i moltes altres, crec recordar Villa Argelita. Hi ha moltíssimes alqueries ja menors, diguem, que també podríem parlar extensament d'elles, Hem dit només algunes, una miqueta per rememorar la història d'algunes de les alqueries del poble, i tema a banda serien els molins, els masos, Fixeu-vos que han acabat l'alqueria dels frares està el molí de la Roqueta, que a mi vaig investigar una miqueta sobre ell perquè vaig trobar que al segle XVI hi havia una recerca de la Inquisició per condemnar al moliner perquè era protestant. Ahir és on vaig traure jo en el seu moment, si recordeu, tota la història dels evangèlics, dels protestants de Vila-real. Curiosa també, perquè és al voltant d'aquestes casetes de camp, alqueries. Bé, i la paraula alqueria, les alqueries, vull dir que es van independitzar de Vila-real. Fixeu-vos-hi el nom i el concepte és important per a nosaltres com a ciutat.
Doncs, si et sembla, Santi, avui ens quedem per així, no? Amb l'esperit que això servisca, això que està passant avui, no? I aquesta informació per a que la gent ho valore i que finalment, doncs, si s'havia de produir, que no es produisca aquest enderrocament dels frares.
D'això es tracta. Per tant, agrair a Ràdio Vila-real posar en valor avui totes aquestes alqueries que hem esmentat.
Doncs un plaer, com sempre, Santi, i parlem en breu.
Ha llegado el momento del cambio. Este mes pásate por la Pelu y luce lo último en peinados, mechas, corte y el mejor maquillaje para tus cenas de empresa o celebraciones con amigos o familia. Estas Navidades, luce perfecta con la Pelu, calle Colón 10 de Vila Real. ¡Te esperamos!
Canem Kids hace un paréntesis. Por eso Canem se ha propuesto agotar todas las existencias. Ahora en Canem toda la moda infantil y juvenil al 2x1. Ven ya y no dejes pasar esta gran oportunidad. Canem, la ropa que estás buscando en Villarreal y Nules y en www.canem.es.
Aquest Nadal regala solidaritat. Aconsegueix la teua entrada per a la gala benèfica del Jove Ballet de Castelló, que tindrà lloc el 3 de gener a les 6 de la vesprada al Saló d'Actes de la Fundació Caixa Rural, a benefici de Xicaes. Venda d'entrades al Centre Social de la Fundació Caixa Rural, de 10 a 2 i de 4 a 8, perquè els xiquets amb capacitats especials s'ho mereixen.
I més assumptes a la 92.2 de la freqüència modulada. Ens anem a apropar a una proposta que aquesta vesprada recaptarà fons per al projecte Xicaes de la Fundació Caixa Rural. Una proposta diversa, amb moltes pinzellades de molts estils de dansa. Per això potser ahir ens deia Josep Ramos de Fundació Caixa Rural que és algo que igual la gent no espera, perquè quan parles d'un ballet potser ho assimiles a una vessant més clàssica, però ni molt menys. És molt més enllà aquest Jove Ballet de Castelló i tenim a la seva directora Teresa Marco. Teresa, bon dia, buenos días y feliz año.
Buenos días y feliz año a todos.
Están hoy aquí ya en los ensayos porque la actuación es esta tarde. Nosotros que hemos subido y bajado no oíamos la música, así que ultimando, ¿no?, detalles.
Ultimando detalles, viendo temas de espacio también porque hemos tenido que adaptar varias coreografías por el espacio. Y bueno, sobre todo eso, trabajando con mucha ilusión, poniendo todo a tono para que esta tarde lo que veáis sea lo más bonito posible, claro. Y en estas fechas navideñas la gente también tiende a ser más solidaria. Es muy bonito ver también cómo los pequeños participan en un proyecto tan solidario como el que estamos teniendo con Xicaes, que hemos tenido hace poco también con la Creu Roja de los diferentes pueblos de Castellón. Y yo creo que son unas fechas estupendas de celebración, de víspera de Reyes, ¿eh? Los niños están muy motivados y, bueno, hay niños y no tan niños, pero bueno, yo creo que os va a gustar mucho lo que veáis esta tarde si os acercáis por aquí.
Ahora hablamos un poco del espectáculo, de lo que han preparado, pero nos gustaría que nos explicara qué es el Jove Ballet de Castellón, porque está hablando de niños a no tan niños, ¿no? La franja de edad es un poco más amplia.
Sí, a ver, nosotros hace como año y medio que empezamos con este proyecto del Joven Ballet de Castellón, en donde sí hay una compañía que, aparte de trabajar todos los días entre semana, sobre todo el fin de semana, los sábados, a veces son domingos también, tenemos que ensayar. Es la gente más mayor, digamos, de 12 a 26, 27, 28, años, esa es la franja de edad de los más, digamos, semiprofesional, profesional. Pero luego también hay nenes, que esta tarde los podréis ver, que son niños que aparte de que se examinan también en la escuela, luego los fines de semana están en grupos de competición de hip hop y de otros estilos, y también los llevamos a concursos, los grupitos de flamenco, las nenas de clásico, para que poco a poco vayan dando el paso, porque los años pasan volando y de momento tienen 9 o 10 años y ya están ahí en los 12 o los 13, que es cuando les toca ya meterse en la compañía, digamos, que para proyectos pues, o para espectáculos un poquito más complicados y demás. De más exigencia, digamos. Entonces sí que queremos que los pequeños empiecen un trabajo más semiprofesional, digamos, que se acostumbren a trabajar todos los días hay que hacer ejercicio físico, y luego los sábados ellos preparan sus talleres, tanto de flamenco como de danzas urbanas y como de clásico, para poco a poco ir dando el paso ya a funciones para que puedan integrarse en el grupo de contemporáneo, grupo de neoclásico, clásico y también los flamenco, el flamenco y la danza española en general, que es una gran olvidada en esta zona.
Así que es importante esta disciplina que ya adquieren, sí. Y que obviamente les va bien para el baile, pero son aspectos que en su vida diaria se pueden aplicar y pues también les puede ayudar.
Claro, claro, no, sobre todo la danza, y cuando digo danza es todo en general. Es movimiento, es expresión corporal, ayuda a todo, es sobre todo disciplina. Entonces los niños van creciendo, saben que su trabajo es muy importante para el trabajo de grupo, Porque, claro, no es lo mismo trabajar uno solito que estar trabajando para un grupo. Ellos hacen, también tienen coreografías en solitario, pero sobre todo lo que intentamos es que el grupo trabaje unido. Entonces, que sepan que es muy importante que estén todos. Que no, ahora estoy, ahora no estoy. O me voy de viaje y no puedo estar. No, todos. Hay un compromiso, desde los más pequeños. Entonces, ellos saben que es muy importante que se cumpla ese compromiso. Que no dejen ni al coreógrafo, a su profesora o a su coreógrafa colgada con la coreografía ahí, que luego tenemos que estar constantemente adaptando. A veces no hay más remedio, pero que en general sí que es verdad que la gente responde mucho. Los padres, no son solamente los niños, es que los padres están muy implicados, dan mucha importancia. Cuando un padre da importancia a lo que hace su hijo, el hijo funciona. Eso es así.
Hablaba de niños, nenes, nenas especialmente en lo clásico. ¿Continúa siendo una barrera difícil de saltar el mundo del clásico para los chicos?
Sí, todavía es así. Tenemos chicos, pero los menos. O sea que hay en todos los estilos, quizá hay más en danzas urbanas, porque se piensa que, a ver, los niños ven que ahí se ponen sus deportivas y su sudadera y parece que va más con su estilo, ¿no? Con el estilo de una persona joven. Pero cada vez es menos, hay nenes, tenemos en la escuela nenes de clásico desde pequeñitos, cada vez son más los padres, también ahora hay más cultura, más educación, la gente entiende, comprende más lo que es el ballet, entonces no piensan que el nene tiene que hacer fútbol y la nena tiene que hacer ballet, cada vez menos, y desde luego el niño que tiene afición y el niño que es apoyado por la familia llega a bailar. Niñas hay tantas que, claro, unas sí y otras no, pero los niños que tienen que salvar tantos inconvenientes y tantas barreras, al final son... Sí. Suele ser así, ¿eh?
Uh-huh. No sabemos si la compañía es una plataforma para que den el salto al mundo profesional, ¿no? Sí. Que pasan por allí, claro, ya si están cerca de los 30, es una edad en la que pueden formar parte de compañías
antes.
Antes incluso.
A los 15, 16 tienen que estar, tienen que tener un nivel alto ya para poder... meterse a audicionar. Nosotros les ayudamos, desde luego, desde la asociación, porque una asociación sin ánimo de lucro, el Joven Ballet de Castellón, les ayudamos, también intentamos que hagan audiciones fuera. Cuando un niño tiene talento hay que apoyarlo y hay que intentar, no tienes que intentar quedártelo, porque, claro, nosotros tenemos los medios que tenemos, intentamos sí que trabajar con coreógrafos extranjeros también. Siempre que podemos traemos gente de renombre para masterclass, para talleres, para que además, aparte de los coreógrafos que tenemos, que trabajen con otros. Pero claro, si hay niñas que tienen mucho talento, y eso se nota, y muy pronto, a los 15, 16 años tienen que estar, tienen que dar el salto y se tienen que ir, está claro.
Hay que empujarlas, ¿no?, para que puedan seguir su carrera.
Sí, hay que hacerlo, hay que hacerlo. Y sí que es verdad que el Joven Ballet es una plataforma para gente de toda la provincia de Castellón, que mucha gente no tiene la posibilidad, no puede o no quiere, quiere seguir estudiando en su tierra y quiere bailar, de que pisen diferentes escenarios. Nosotros, aparte de la gira esta que hemos estado haciendo con la Cruz Roja, pues todos los años vamos a seguir haciendo esto, no solamente por la provincia de Castellón, sino la idea es irnos fuera también, aparte de hacer que el Joven Ballet concurse, que es un modo de motivar también a los bailarines para que consigan becas fuera, en el extranjero. Aparte de eso, sí que queremos ampliar y ir cada vez bailando en escenarios diferentes, no solamente de la provincia.
Así se curten, ¿no?, y están, claro, más preparados.
Claro, sí, el bailarín quiere bailar. Entonces, cuanto más escenario pisa, mejor. Cualquier momento, cualquier oportunidad es buena, cualquiera. Nosotros, cuando nos llaman, ¿queréis participar con esto? Sí, siempre decimos que sí. Luego, claro, hay que ver que la gente esté toda y todo esto, pero bueno, son grupos ya serios que responden. Entonces, sí, el bailarín quiere estar, y cuanta más tablas tiene, pues además se nota en la expresión, en todo. Ya veréis ahí la gente que está ya a tiempo y la gente que dedica más horas, se ve. En la parte final del espectáculo veréis que hay gente mucho más profesional también, aunque los niños trabajan a un nivel muy alto ya para la edad que tienen,
Así que es importante. Bueno, nos comentaba antes de empezar la entrevista que quizá alguien que pueda haberlo seguido, ¿no?, con esta gira provincial con Creu Roja, piense que es La Bella Durmiente. Obviamente el espacio aquí no lo permite, ¿no? Porque es un auditorio un poco más pequeño. Sí. Así que van a hacer una propuesta pues, que incluye pinceladas, ¿no? De diferentes estilos.
Sí. El espectáculo va a tener de todo. Va a tener folclore valenciano, va a tener flamenco, va a tener algo de danza estilizada, va a tener también hip hop en sus diferentes estilos, porque hay diferentes estilos de danzas urbanas, danza contemporánea y danza clásica. Sí, es lo que va a haber algunos bailarines solistas, va a haber algún dúo también, y luego la parte final, que es más de, hay algo de cuerpo de baile, que es la parte de la Bella Durmiente, que es lo que nos hubiese gustado traer aquí, pero bueno, a ver si tenemos oportunidad de poderlo hacer yendo al auditorio de Villarreal, ¿eh? Dentro de poco, y sí que nos gustaría que se pudiese ver todo el espectáculo completo, que vale la pena, es muy bonito.
Pues aquí el llamamiento, ¿no? A quien corresponda reservar en el auditorio, ¿no? Que puedas dar una fecha.
Sí, nos gustaría, sí, porque Villarreal, aparte que tiene, pues también hay mucha afición a la danza, tiene escuelas de danza también, estamos muy cercanos y aparte nosotros en la compañía tenemos varios bailarines de Villarreal. O sea que
jugar en casa siempre está bien también, ¿no? Dan un poco más de respeto, suponemos, pero
sí,
que también
estamos tan cerquita, Castellón, Villarreal, a más horas estuvimos, en Onda hemos estado también. Entonces la idea es seguir con esto y que se conozca el repertorio clásico porque es un gran olvidado. La danza clásica está en este país está muy dejada y está a punto de desaparecer realmente porque las compañías clásicas están cerrando todas. La compañía de Víctor Ullate, las demás renombre están cerrando. O sea, es que se está quedando el panorama muy mal. Entonces hay que, aunque sea con toda la humildad que es lo que estamos haciendo nosotros, es un proyecto nuevo y tenemos que saber dónde estamos, ¿eh? Pero con los apoyos, que cada vez vamos teniendo más apoyos, queremos por lo menos que no se olvide que la danza clásica es la madre de todo. Porque sin danza clásica no hay danza.
Pues este es un mensaje reivindicativo que también se lanzará desde aquí hoy. ¿Cuánta gente, cuántos bailarines y bailarinas pasarán hoy por el escenario de aquí de Caixa Rural?
Pues en total pueden ser alrededor de unos 40, 30 y pico, 40. Sí, no los he contado. La compañía, los mayores, son 30 y pico los que... Pero bueno, como hay niños también... Todos no han podido venir, los de la compañía, digamos, compañía lo que es el ballet que está representándose el de la Bella Durmiente, porque por motivos de espacio pues hay piezas que no se podían hacer y no ha hecho falta que viniesen. Entonces, en total, con todos, yo creo que serán alrededor de 40 los que pasarán por aquí, sí.
Y obviamente en cada estilo con su vestuario, quizá en la parte clásica, ¿no? Llama más la atención porque son...
La danza española lleva un vestuario precioso. Siempre es espectacular el flamenco. Sí, es además es una cosa muy nuestra que hay que seguir apoyando porque también está muy dejado el flamenco, ¿eh? Parece que ahora se tiende mucho a lo fácil, a los estilos, al funky, al hip hop, que eso está muy bien. Es fácil, no requiere tantas horas, tanta disciplina, pero nosotros intentamos que nuestros bailarines hagan todo, ¿eh? Que sepan que la base es la que es, que es la técnica, y eso te la da la danza clásica, y luego de ahí que hagan contemporáneo, que hagan danza española. Tenemos nenas que hacen todos los estilos, que hoy a lo mejor van a hacer 6 o 7 coreografías, y son pequeñas, pero hacen todo. Entonces, estos son los bailarines que son versátiles, que son capaces de hacer cualquier cosa, y realmente es a lo que se tiende ahora, sí.
Sean polivalentes, ¿no? Sí. Que puedan echarle morro y actuar,
sí,
en cualquier...
Bueno,
y también suponemos hacer un llamamiento a que la gente, ¿no? Ya que estos pequeños y estas pequeñas pueden asumir hasta 6 o 7 coreografías y suponemos defenderlas, sí, muy dignamente, sin confundirse, ¿no? Sin cruzar pasos de uno... Pues que esté lleno, ¿no? La sala de actos.
Es lo que nos gustaría, sí, que es un... Aparte de que hay que apoyar proyectos así solidarios, ¿no? Sí que viniesen, pasarán un buen rato, es una hora estupenda porque a las 6 de la tarde es un horario buenísimo. Aparte de que las instalaciones están en el centro de Villarreal, pues sí que nos gustaría que estuviese lleno, ¿no? Llenísimo.
Pues esperemos que así sea y que pronto volvamos a poder ver el ballet en formato más grande, ¿no? En formato,
sí,
completo aquí en la localidad.
Sí que nos gustaría que nos apoyase el Ayuntamiento de Villarreal, que nos pudiese ceder las instalaciones del auditorio para poder venir aquí dentro de muy poquito con el espectáculo de la Bella Durmiente.
Sí, lo escribimos en la carta a los Reyes, ¿no? Ahora sí, que están de camino, así, sí, a ver si lo pueden conseguir
a
ellos.
Si nos lo traen, sí, sí que me gustaría. La verdad, sería una cosa muy bonita.
Teresa, con estas palabras nos quedamos. Muchísimas gracias por acercarte, ¿no? Ya que estabas aquí en el edificio, sí, hemos abusado y has subido a visitarnos. Muchísimas gracias, que vaya muy bien y esperemos hablar pronto de una nueva actuación en Villarreal.
Muchísimas gracias a vosotros, a la Fundación Caixa Rural Villarreal y a la Fundación SICAES, que han hecho posible esto.
I arribem a les dues en punt de la vesprada. Temps ja per a l'actualitat esportiva, però abans de tancar un apunt que s'ha conegut fa aproximadament una hora, informava al seu perfil a Twitter Renfe, el Talgo 697 que cobrís el destí Barcelona-França-Sevilla, s'adetés a Villarreal, a priori, debuta a l'atropellament d'una persona. Això s'ha produït aquest avís a la 1:15 aproximadament, també des de Rodalies. El seu perfil a les xarxes socials informava que els trens que passen entre Villarreal i Borriana ho fan amb temps de demora degut a aquesta incidència, a aquesta intercepció, i sí que ja ho saben, no? Si han d'agafar el tren, que sapien que a hores d'ara n'hi ha aquesta situació al pas de la via per Villarreal. Lamentem també aquesta situació, però informar al respecte, i també s'informava des de Renfe que s'havien ficat aquests trens de Rodalies, no? Deien a la gent que anava cap a València que estava aquesta possibilitat d'arribar a la seva destinació. Doncs ara sí, temps per a l'actualitat esportiva. Tornarem dimarts, després dels Reis, també aquesta jornada amb molta il·lusió. Segur que a la localitat es viu amb molta intensitat i esperem que tots puguem rebre algun que altre regalet. Que passen un molt bon cap de setmana. Adeu.